Bueno, doncs entrem ja en matèria. Arrenquem aquesta sessió especial del que volem saber avui, edició de divendres 3 d'octubre 2025. De seguida podrem escoltar el ple, un resum de tot el que es va debatir ahir en el Saló de Plens, conforme ja és habitual. Una sessió llarguíssima, íntegrament està en el web, avui farem un resum, però avui comencem antes d'hora, ara estem a les 12:15, i bueno, doncs anem a per una notícia que encapçala les principals portades del dia i avui es fent ressò també en la ràdio. Titular: retorn de la Pau al campus d'Alcoi de la UPB. Més de 500 estudiants de segon de batxillerat de les comarques, de la comarca tant del Comtat com de l'Alcoià, es veuran afectats per la decisió de la UA, la Universitat d'Alacant, de centralitzar els exàmens de la prova d'accés a la universitat, les nomenades Pau, en l'any 2026. Jo recordo que fa més de dos dècades, fa més de 20 anys, que l'alumnat de BAT de les comarques s'examinaven en el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. D'aquesta forma, tenien la facilitat de no desplaçar-se o, en el pitjor dels casos, estar ben proper de casa, 5, 6, 7 quilòmetres. Amb esta decisió unilateral i sense consens de traslladar l'ESPAU al campus de la Universitat d'Alacant, tot això va a perjudicar a prop de 500 estudiants de l'Alcoià i el Comtat i també les seves famílies. Una, per la distància que tenim entre la comarca i Alacant, de 65 a 80 quilòmetres, i això és una. I l'altra, per el tema de l'economia, i això és una altra. I, a més, a banda de l'economia, pues, tot el que afecta als estudiants. Si prou de nervi n'hi ha aquests tres dies, pues, ara acumulem tot això. No anem avant, anem arrere. I jo, pues, això és el primer que vaig pensar quan això va ser notícia. Marina, benvinguda, bona vesprada.
Molt bona vesprada, Carlos, pues, i gràcies.
Estic flipat en tot això, perquè si no ho ves no m'ho crec.
Sí, la veritat és que és incomprensible perquè, vamos, jo recordo que quan jo vaig fer el selectiu, el sí. vaig fer en un institut d'Alcoi, en l'Andreu Sempere.
Correcte.
Després es va aglutinar fa uns 20-25 anys en el campus d'Alcoi per facilitar a tots els estudiants d'aquestes comarques, i ara, sense el consens, sense consultar ni en els alcaldes, ni en els directors dels instituts, ni en les famílies, ni en l'alumnat, la Universitat d'Alacant, per decisió unilateral,
correcte,
ha decidit centralitzar-ho i endur-se aquestes proves, aquests exàmens, al seu campus. Per a nosaltres això és un prejudici totalment per a les famílies, no només per el cost econòmic, sinó perquè els nostres estudiants, els nostres fills, van a participar en unes proves en desigualtat de condicions.
Claro.
No és el mateix estar tu a 5 minuts d'un campus per examinar-te que a estar a una hora que eixiries 2 o 3 hores abans per a no fer tard, perquè
correcte,
tu no saps un autobús el que pot trobar-se
en
una carretera.
En fi, mil coses.
Els nostres xiquets es passarien allí tot el dia, en quant, si tu fas en el coll, han acabat a les 5, a les 6 de l'esprà, poden tornar a casa, descansar, despejar-se, repassar per a l'examen del dia següent, i en este cas no va ser així. Van a passar-se tot el dia en un campus que és una gran ciutat, la gent que hem anat a veure-ho és impressionantment gran, té 12 pàrquings, en dir-te això, té un munt de facultats, gent que hem anat a fer exàmens allí s'han perdut, i els nostres fills pues, van a tindre un nervi i un estrès, un no descans, perquè s'hauran d'alçar a les 5 del matí, tornar a les 9 de la nit en son i tal, i després es juga al seu futur per una decisió que no té ningú trellat. Per tant, hem creat una plataforma.
Sí. Com es diu la plataforma?
La plataforma és Retorn de la Pau a casa.
Correcte.
I amb el futur, el lema seria: amb el futur dels nostres fills no es juga.
Evidentment. Això s'ha creat ara, vamos. Això ha sigut,
pues mira, es va crear a nit.
A nit. Això, a nit. Ha sigut
La cosa ha anat molt, molt de pressa. Vam tindre una reunió d'inici de curs amb els tutors de cada classe de segon debat, i els profes ens van dir que si les famílies no es mobilitzàvem no anàvem a aconseguir res.
Claro.
I bueno, s'han posat en marxa.
I n'hi ha que replegar firmes. Important. N'hi ha que replegar firmes. Sé que ha sigut el crear esta... No sé com es diu. Això de la replega de firmes, com es diu?
És una plataforma que t'ajuda a replegar firmes. És chance.org. I res, hem creat ahir una petició de firmes i ja saps que el tema d'internet va molt de pressa.
Sí. S'ha creat en hores, no?
Vamos. S'ha creat en hores i, bueno, a hores d'ara ja tindrem més de 500 firmes i n'hem d'aconseguir més.
Claro que sí. També... Això afecta a tots, important, eh? Vull dir que avui ara presentarem a convidades, tenim a, suposa que, mares, no? d'alumnes afectats. Però aunque no tingueu ara un xiquet o una xiqueta, tindreu un xiquet, una xiqueta, qui siga, un conegut, o sigui que sí, podem firmar tots. Devem de firmar
clar,
tots.
Clar, perquè a lo millor nosaltres enguany no ho aconseguim, clar. Perquè ja saps que les coses de política s'enrocinen ahir i tal, però a lo millor l'any que ve les generacions posteriors sí que ho aconseguim per a ells. Tots tenim també fills més clar, xicotets, sí. Per exemple, les que estem així sentades tenim... tres de nosaltres tenim xiquets més xicotets i també s'ha de lluitar per el futur d'ells, perquè és que, clar, el que tu has dit al principi, anem arrere,
és
no
que anem arrere, no anem avant. Jo, quan vaig dir la notícia, ja el que és un poc així estranyat. Per cert, que tinc que dir una cosa, Marina diu, a lo millor enguany no i l'any que ve. Jo estic convençut que això va a canviar. I em dius, i per què estàs tan convençut? Doncs mira, estic convençut perquè fa unes setmanes, és que n'hi ha borrades per a tots els costats, van eliminar el que eren els exàmens de conduir i també tenien que anar-se'n a Alacant, a durar 2 setmanes, perquè ja ho han aconseguit, ja tornen els exàmens a Travolta al COI, que és com hem tingut, anava a dir tota la vida no, però bueno, en els últims 20-30 anys.
Clar, és que
són coses que no tenen
explicació. Si no es mobilitzem les famílies, els estudiants, que així tenim també un estudiant, si no es mobilitzem, no podem aconseguir res. Si estem sentats en casa, segur que no aconseguim res. Nosaltres, el nostre objectiu és que la rectora mos reba i explicar-li aquesta problemàtica, perquè per a ells serà una decisió política tal, però... és més fàcil desplaçar com fins ara, perquè ells, jo sé que ells, per converses que he tingut amb diversos alcaldes i tal, que es van reunir en la rectora, sí. Des de la Universitat d'Alacant el que diuen és que la custòdia de seguretat dels exàmens seria menys, però jo em plantejo, si fa 20 anys no hi ha hagut ningú problema
quin
en
problema aquesta
custòdia de seguretat dels exàmens, no té per què haver-la enguany. I vamos, pense que és una decisió no meditar, no reflexionar, que pot perjudicar i molt, ja no és pes diners, perquè els pares paguem el que siga. Si s'ha de pagar un autobús es paga, si han d'anar al nostre cotxe, o sigui, al final els pares es sacrifiquem, però bueno, no tenim el per què pagar tants diners, però ja no és això.
Però penseu en aquest xaval, no?
El futur es juga en 3 dies. I no mos dona la gana que els nostres fills tinguin ixe estrès, ixe nerviosisme, ixes matinaes, el tornar-te a casa, el no dormir, i és fonamental que ells estiguin descansats per a poder enfrontar-se a uns exàmens d'eixe estil.
Sí, ja és prou injust, que sempre comentem any rere any, el tema de jugar-te, perquè no, la teua vida, no? En 3 dies, no? Perquè pot eixir-te mal, evidentment, tots són persones i pot eixir-te mal, que des d'ací cridament a tots els alumnes que segur que estan escoltant-vos ara i que sé que vosaltres penseu el pitjor, no és pa tant, no és pa tant. Jo crec que al final mos ho fan tot tant, que quan arriba el moment dius, ostres, pues mira, pues no ha sigut pa tant. O sigui, que oblideu-se d'això, que sé que va eixir-vos bé, seguríssim que sí, però el que està clar és que no n'hi ha dret que ja passa-ho malament, fent-ho al coll o fent un muro, que ja ho passaries mal, com a que te'n tinguis que anar a Alacant, per moltíssimes qüestions. I això afecta a 500 estudiants de la comarca. Instituts, al coll n'hi ha 5,
en el Coinen 5,
Cosentaina, Muro i Banyeres.
I Banyeres. Que és de Banyeres ja tenen dificultat per arribar al coll. Vull dir, és que nosaltres així tenim un problema afegit, que tenim, aglutinem poblets molt xicotets, com, per exemple, Beniarrés, Tollos, Planes...
Carreteres que no són...
O sigui, a d'ells es costa ja mitja hora més, a aquests xavals només en la seva vida diària d'anar a l'institut. Pues suma-li això, anar-te'n a Alacant. I Banyeres... és un cas concret que ja els costa arribar al coll, perquè no n'hi ha ningú servei de transport públic i nosaltres tampoc el tenim. Entonces anem a veure, no, centrem-se un poc...
No em parles del bus comarcal, que això és un altre.
És que
al final mos fan estirar de la llengua i pareix que voler no fer-ho mal... Vull fer-ho mal, no ho faig tan mal.
Clar, és com si algú estiguera pensant, anem a veure, de quina manera puc cagar-la més? A veure, així, a veure, tinguem un poc de trellat i sobretot si haguem consultat en les famílies, que pel que en cada institut n'hi ha AMPA, jo pense que...
Però ni siquiera ajuntaments, perquè jo recorde que hi ha sessió plenària a Soito, així en el ple de l'Ajuntament de Muro, i si no m'enganye, parle de memòria, va ser l'últim ordinari, va ser aprovat per unanimitat.
Sí, sí, jo sé que els alcaldes de Muro, Cocentaina, Alcoi i Banyeres es van reunir el 12 de setembre en la rectora, exposant-los tota aquesta problemàtica.
Però l'excusa de la seguretat podia haver-se inventat una altra excusa, perquè això és prou bananero i patatero.
També pot ser que
20 anys que no passa res i ara té que passar.
Clar, però potser també pot ser ells diguen és que si es fan el campus d'Alcoia va a baixar la nostra futura matrícula en les nostres carreres. Això és una tonteria, perquè cada un va al final a on vol estudiar.
Evidentment.
I moltes facultats i molts graus universitaris no competeixen entre ells, perquè almenys el que n'hi ha en la Universitat d'Alacant no està en la Politècnica d'Alcoi.
Espere que no sigui això la raó fonamental, perquè si és això ja és per pegar-se trompa.
No té res a veure.
Perquè això ja seria... Perquè bueno, el campus és de la UPB, però en Alacant també n'hi ha seu de la UBA.
I si és per economia, anem a veure, aixòs funcionaris, aixòs professors, has de pagar igual. Ells tenen que corregir els exàmens igual, tenen que custodiar les classes igual, dona igual que estiguin en la Universitat d'Alacant que es desplacen al COI. O sea, és més fàcil desplaçar 20 professors que desplaçar més de 500 persones juntament en les seves famílies, perquè n'hi haurà gent que dirà jo no vaig a pagar un autobús, jo me'n vaig en el meu cotxe que m'és més barat. Tot això suma-li problemes de trànsit, de gent, de tal...
Bueno,
un desgavell.
I no vull dir-te el tema d'alquiler d'un pis o si te'l vols alquilar, perquè no es pega tan minuta. Vull conèixer l'opinió de l'alumnat. A veure, clar que li obrim micro. Jo vull que parleu totes, teniu que parlar-me totes, perquè vull conèixer la vostra opinió. Així, o sigui, som un exemple, n'hi ha moltíssimes més. Hem dit que les firmes ja en van en 500 i potser es queden curts, perquè crec que en deurien de tindre en milers. A veure, bona vesprada, primer que tot.
Bona vesprada.
El teu nom?
Jo, Ada.
Ada, i Ada, què en compte? Quan s'entera de tot això i quan ve la reunió i quan li ho confirmen, el primer que el passa per al cap?
Pues a veure, és bàsicament el que ja heu estat comentant així, és ja anem a patir prou nervis i prou d'estrès durant tot aquest curs com perquè ara, en els dies definitius, que són els que van a jugar-nos el nostre futur, per dir-ho d'alguna forma, tinguem més estrès i més nervis de tindre que anar i desplaçar-se, despertar-se pronte, no poder descansar, perquè clar, nosaltres també aquests dies, vulguis o no, hem de repassar, perquè s'olviden els nervis, passa de tot. Entonces, claro, tindre aquestes hores a casa més propetes, pues és millor que desplaçar-se tant de rato, tant de temps, durant 3 dies.
Perquè tu eres afectada, tu el toca enguany fer les proves?
Sí.
Com ho portes, primer que tot? Perquè guanyes l'últim. Estàs en segon de baix, no?
Sí, en segon de batxiller.
De moment, què tal?
De moment, pues, a veure, es nota molt la diferència entre tots els altres cursos perquè n'hi ha molt més de treball i ja n'hi ha exàmens amb molt més de temari. Entonces, claro, ja l'agobio comença, pues no m'imagine com serà d'ací mesos.
No, jo un consell que puc donar-te, no sóc qui per donar-te-lo, però bueno, ja t'ho dic, que tranquil·la, que ja veuràs com vaixer-te genial. I per molt que el diuen tal, quan ve l'examen i ho tens damunt la taula, comença la cosa a fluir i poquet a poquet va bé i segur que t'eixirà bé. Però volem que en el 2026, abans de juny del 2026, recapaciten i volem l'examen proper de casa, si pot ser en Alcoi, que ho tenim res a 7, 8, 9 quilòmetres, que per desgràcia en Muro no pot ser, però sí en Alcoi, i no fer la burra d'anar a Alacant. Quan t'enteres tu oficialment de que això va en sèrio?
Nosaltres ens va parlar un mestre a finals d'estiu o per ahir, per el grup del viatge de fi de curs de quart de l'ESO. I clar, ens va comunicar pues, que n'hi havia altres mestres que estaven escrivint articles i tot per a... dir que això no pot ser.
Sí, això va ser abans de l'estiu, correcte.
Claro.
Sí.
I ja després, això pues, se te'n va un poc del cap en estiu, però claro, ara que tornem i ja estem en l'institut i ja estem conscients de que això va passar perquè és algo que mos toca fer, pues claro, ja hem de manejar-se un poc més i fer algo per a que això canvi i puguem fer la selectivitat en un lloc més prop de
correcte.
Les nostres cases.
Claro que sí. Què vols fer? ¿O qué te agradaría
hacer? Yo, pues, encara no lo tengo del todo claro, pero vaig per la rama de las ciencias.
¿Ah, sí?
Igual biología o bioquímica.
Molt bé, pues. Molt bé. Ho trauràs, ja veuràs com sí. Bueno, doncs més veus protagonistes. A veure, tenim per ací el micro. Acosta't ahí el micro, el teu nom?
Cristina.
I Cristina és mare d'un alumne que...
D'una alumna.
També afectat.
També afectat,
evidentment. Quant t'enteres tu?
Jo, antes de l'estiu, com estava dient ella, també m'havien dit i jo pensava que era un bulo. Al primer moment vaig dir, no pot ser.
És que a primer dia...
Clar, pareixia un bulo perquè dic, no pot ser que això siga així, jo no faig, ni vaig fer cas. Però sí que és de veres que des d'ahir vaig dir, uau,
això va en sèrio.
Entonces em dic, no, n'hi ha que menejar-se.
La pregunta és com és possible, no?
Pues,
això suposa que és el que es feu tots. Com és possible que en el 2025, ja per a 26, passen aquestes coses?
Exacte, clarament. És una burra.
Mos faran cas o què?
Espero que sí.
Jo crec que sí.
Jo crec que sí, jo perquè n'hi ha molts pares i jo penso que fins als primers de primer curs de batxiller també deuen d'estar en nosaltres.
Tots.
I tots, per supost. Però jo crec que sí que mos sentiran. Jo crec que sí, espere, perquè és que això no té ni peus. Ni
ahir vau tindre reunió.
Sí, en l'institut.
En l'institut, vos ho van confirmar com estava tot i suposa que...
Entonces van dir, això va serio.
Claro.
Sí, sí.
Ningú està conforme, tots estan... Claro, qui té que estar conforme, eh? Però així som afectats directes. O sea que...
I sense preguntar, és dir, això...
És que això és el que més fastidia.
Clar, si ho hagueren preguntat, potser s'hagueren ahorrat molta cosa, però en este cas no.
Perquè sí, no?
Perquè
jo lo valgo.
Ahí está.
Més veus. A veure, qui tinc per ací, el teu nom?
Hola, Gemma.
Gemma. I Gemma també és mare d'alumne, sí. Alumna, afecta.
Alumne.
I, bueno, el xiquet, què tal? Què diu?
Ell ho pensa i diu, estarem molt nerviosos, tenim que matinar molt, es afectarà molt a l'hora d'ell.
Evidentment. Anem a pelear a tope, eh?
Anem a pelear a tope.
Perquè el que volem és que mos facin cas, siga com siga.
Com siga.
No saben en qui han topat. Així
sí, perquè
cabuts.
Han fet ahir unió, totes les mares, i de moment intentem, esperem aconseguir-ho.
Jo vull que el dirigisques a tot aquell que està escoltant-nos ara. Què li diries a ixe pare, mare, tio, tia, abuelo, conegut, què els diríem?
Que sí, que intentem que firmen.
Que firmen la primera
que firmen,
sí.
Que va tindre el seu apoyo,
claro que sí.
I que encara que tinguen familiars que este any no estiguen en segon debat, és pel futur de tots els que venen darrere.
N'hi ha que apoyar. No hi ha que quedar-se en casa.
No.
No hi ha que quedar-se en casa.
Sí.
A veure, més veuetes que tinc per ací. Bona vesprada.
Hola, buenas tardes.
El teu nom?
Begoña.
Begoña. Què el passa per al cap, Begoña?
Pues que esto es una locura, que si me lo dicen con en el año que estamos, no, ¿qué pasa?
No
estas cosas,
¿no?
No me lo creo. Y yo me enteré por mi cuñada, que me lo dijo antes de verano, y dije, va, eso será broma, eso no va a pasar... Y ahora que nos hemos dado cuenta que hemos tenido la clase con la tutora, decimos, ¿esto está pasando? ¿Esto es un sueño? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque si no es por la política, es por la universidad, ellos que es que tampoco nos han dado un motivo realmente.
Que guañen, ¿no?
¿Qué motivo? Por ejemplo, claro. Si han reclamado, ¿qué motivo nos han dado? Ninguno. Es que estamos... ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho? Que no sé, es que... No nos han aclarado nada, entonces eso es pues la incertidumbre, lo peor que hay. Entonces tenemos que pedir, reivindicar, que firmen,
claro
que nos ayuden. Yo pienso que sí que nos van a ayudar mucha gente, lo vamos a sacar adelante. Este año no lo sé, lo veo mal, pero bueno, esperemos que sí, tengamos fe.
Què vos va dir la tutora? Perquè, clar, doneu-se compte en el moment de la tutora el dir, bueno, ara, pares, mares, vingau, que tinc que traslladar-vos una cosa que no és gens agradable i damunt és incomprensible. També, evidentment, per a ells.
Pues ellos también están, pues,
claro.
Que no se lo creen, que es mucha gente la que se tiene que desplazar y que lo han reivindicado también a su manera, pero los que tenemos que hacerlo somos los padres y los alumnos, sobre todo, que también... Pues un poquito también pienso que los niños también nos tenían que apoyar y hacer alguna reivindicación a su manera para que tengamos más apoyo y más fuerza.
Perquè també la pregunta és, Marina, i tots podeu parlar, qui vulga, i ara què? Perquè ara anem a replegar firmes, que ja tenim el tema de les firmes, que per cert, si ara algú està escoltant-nos i diu, vale, jo vull firmar, què és el que tinc que fer, on tinc que entrar, com puc aconseguir o sol·licitar una firma més, què tinc que fer?
Bueno, n'hi ha un enllaç que va corrent per les xarxes.
Sí. El podem editar en la web?
El podem penjar en la web.
Ara directament el pengem en la web, clicareu.
I bueno, també estaria bé, o també és el que volem fer, perquè és una recollida de firmes digital. Jo sé que molta gent major potser no tingui accés, no s'aclarisca, és normal. Nosaltres anem a planificar diverses accions, no només esta. Ara hem començat per els mitjans de comunicació i per la signatura de firmes digital. Hem tingut una reunió amb l'alcalde de Muro també per a que ens explicara què és el que es va dir en la reunió que van anar els alcaldes i anem a planificar altres accions com replegada de firma en paper.
En forma presencial, no?
En forma presencial, doncs es posarem en diversos punts de diferents ciutats. Estem intentant contactar en les AMPES, o sigui, en les associacions de familiars dels diferents instituts de Cocentaina, d'Alcoi, de Banyeres. Ahir ja vam enviar alguns mails a veure si ens contesten i podem reunir-se en ells. I, clar, quan més siguem, més força
millor,
tindrem.
Millor.
És aixina. I després, pues, sí que tenim plantejats fer alguna concentració o alguna manifestació davant de la Universitat d'Alacant. O sea, nosaltres anem a intentar-ho tot. I el primer que volem és que ens donen cita, que jo ja estem gestionant, que ens doni, que ens reba la rectora o en qui delegue ella, el vicerrector o qui siga, perquè allí tu ja saps que una universitat és com un govern, és com si fos la Generalitat, que n'hi ha 3.000 departaments, 3.000 càrrecs, bueno, en qui siga que ens atenga, i nosaltres es plantejarem la problemàtica.
Preguntar i que donen explicacions, no? Motius, el per què. Per què nassos ens heu llevat l'examen del coll i l'heu passat a Alacant?
I és que no sols és fer l'examen, perquè ahir la tutora ens explicava també que el primer dia els xiquets, els alumnes, jo dic que els xiquets, però no són xiquets, ja són més alts que nosaltres, però bueno, l'alumnat té que identificar-se en el seu DNI, o sigui, n'hi ha un procés burocràtic mini abans de començar els exàmens. El campus d'Alacant és enorme. O sigui, tu arribes allí, no saps ni en quina facultat, ni a quin edifici, ni... o sigui, diria que és com de gran de Muro, com Muro, eh? Sí, i està tot ple d'edificis que tu dius, a veure, l'autobús em pararà, no ho sabem. Suposem que anem en un autobús, que lloguem un autobús, no és el nostre autobús, que en Muro jo calculo que n'hi serien dos, per lo menos. Són els autobusos de l'Institut de La Salle, de Sant Roc, del Pare Vitòria, del Cotes Baixes, són dos o tres autobusos per centre, Cocentaina, Banyeres, o sea, sí. Podrien allà, a lo millor, perfectament aglutinar-se 15 autobusos. A on aparcaran? A on puguen o es diguen?
15 autobusos? Millor... Perdona, d'ací?
Ja sí.
Més
és que viuen allí, etc.
Evidentment.
Entonces, arriben allí, deixen els nostres fills que no tenen ni idea. Què fan ells? Pues buscar, ostres, el mos toca, tal, no sé què.
Busca la vida.
Ahí ja perds un temps. Més identificar-te, més tal, i després ja buscar a on t'hagin fet l'aula per començar ja... Tu creus que aquestes persones poden anar en un nivell de concentració... per fer un examen en condicions? Per què un xiquet de Planes té que tindre pitjors condicions que un xiquet de Mutxamel? Perquè el de Mutxamel en el tram en 5 minuts està
allí.
Per què? Per què el meu fill, suposem que fora de Planes, té que anar, té que alçar-se a les 4 del matí, arribar allí en una son que el mors, arribar nerviós, desorientat... I després posa't a fer 3 exàmens en un dia, o 4 exàmens.
Veu quan la pregunta que
no
vaig fer...
No té sentit.
Justament fa 2 setmanes, quan parlem del tema del bus, que ja és una autèntica aberració, dim, és que n'hi ha ciutadans de segona i de primera. No, sí. I ara vos ho torno a dir, n'hi ha ciutadans de segona i de primera. I així estem en la cola. És que no hi ha més, és que i si no és aixina, que m'ho diguen, per què no és aixina o per què estic jo equivocat. Però vos dono 2 exemples, o 3 exemples. Uno era este, del tema de la Pau, l'altre era el tema del carnet de conduir, que bueno, s'ha rectificat, rectificar és de sàvio, sí, s'ha rectificat i es diu, i l'altre el tema de l'autobús comarcal. Ostres, pues, que casualitat que estos 3 temes la comarca la tenim en la cola. I no el parle de sanitat, que, perquè també estaríem ahí. O sigui, que és que al final dius, i em dius a mi que no n'hi ha ciutadans de primera i de segona, i de tercera i de quarta.
És que la gent que viu en les grans ciutats, l'exemple el tenim en Madrid. Abans totes les gestions es feien en Madrid, totes. Després es va descentralitzar i ja podies anar a València, a Alacant. Per què han de tornar arrere?
És que, això, és que anem
al final viure així és anar en contra dels teus interessos. Que tenen que anar-se'n tots a les grans ciutats a viure per poder fer les gestions i la vida normal.
I després no omplim de publicitat el despoblament. Pues, perquè no hi hagi despoblament, cuida això.
Correcte.
Ni més ni menys. I les coses fem en un poquet de trellat, en un poquet de disseny, no? Com es sol dir. Ostres, crec que no és tan difícil.
I a part, també vull fer un apunt. La Universitat d'Alacant té seus universitàries.
Sí, claro.
En Cocentaina. En Cocentaina, sí, en Alcoi. Sí, sí. Diria que en Muro també. En Benimarfull també. O sigui, que si és un problema fer un examen en una altra universitat, ells tenen delegacions. Perfectament poden anar a Cocentaina a fer l'examen. O al Coi. Inclús a Muro. Inclús Benimarfull té seu universitari de la Universitat d'Alacant.
Sí, 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 sí.
Suposo que Benimarfull potser no té una infraestructura.
Lo que condicions per on tindrà.
Vale? Però Cocentaina les té, Alcoi les té. Vull dir, solucions n'hi ha. Esperem que ens facin cas.
Saps lo que no n'hi ha? Voluntat.
I trellat.
I trellat. Però ara mateixa no n'hi ha voluntat. A dia 3 d'octubre. Espere que n'hi hagi voluntat. N'hi ha temps per a rectificar. N'hi ha temps per a rectificar. I a qui en corresponda, espere que rectifiqueu. Perquè, i no és ninguna amenaça, simplement és que espere que rectifiqueu. Per què? Per al bé dels xavals i de les xavales. En són 500, sí, però n'hi hauran afectats segurs que molts més. No feu aquesta barbaritat i torneu altra volta a l'Espau, al campus d'Alcoi de la UPB. M'informareu de com vaig a tot, perquè volem ser un altaveu, per supos que sí, per a que la gent ho sàpiga. I bueno, pues ara pues estarem ja passant els 500 o 600 firmes, seguríssim que sí, però en 8.000. És que deuríem de tindre mils. És que
hi ha d'haver una resposta claro molt massiva perquè el facin cas.
Perquè el facin cas, si no,
no podem aconseguir res.
És que
quedem
igual.
Jo sé que molta gent té feina i és que no puc... Si és que no es tracta d'implicar... En la plataforma esta que acabem de... Si som 5 o 6 que arrastrem el carro, això ja va, però firmar o manifestar-se o concentrar-se, hem d'anar tots.
Costa poc.
Perquè si no, no s'aconsegueix
no
res.
No fem força.
I vos torno a dir,
ara potser no teniu aquest xiquet o xiqueta que va fer les proves. D'ací uns anys sí. Segur, clar. Segur que sí. I si no fem força ara i se'n va a Alacant, que difícil serà que torni.
Sí, una volta s'instaura allí.
Però això, que difícil serà que torni.
Serà molt difícil tornar a rere.
Intentem que no vagi a Alacant. Xiquetes, gràcies per vindre i que tota la sort del món. I compteu en la ràdio per a difundir tot el que feu. I vull que, Marina, m'anomenes la plataforma altra volta, que vull que la gent sàpiga com s'anomena. Com s'anomena aquesta plataforma que repleguen firmes per a que les Pau no vagin a Alacant?
Plataforma de retorn de la Pau a casa.
I el lema que tens ahí?
Amb el futur dels nostres fills no es juga.
Pues jo em quedo en això.
Volem jugar en casa.
Això és lo que es quedem. Gràcies per vindre a la ràdio, portes obertes per a quan vulgueu i compteu amb nosaltres.
Moltes gràcies Carlos.
Doneu-me 2 minutets i vinga, anem a fer ixe resum del ple ordinari del mes d'octubre, celebrat ahir en l'Ajuntament de Muro. Especial el que volem saber de divendres 3 d'octubre. Primera part feta dedicada a aquesta nova plataforma de retorn de la Pau a casa. Estarem atentos i si hi ha novetats, per supos que ho comunicarem així en la ràdio. I ja la segona part anem a dedicar-la a la sessió plenària que ahir va tindre lloc en l'Ajuntament de Muro. 18 punts en l'ordre del dia. El primer d'ells, la presa de possessió del nou regidor del grup municipal Partit Popular. Frank Català.
En el primer punt tenim de l'ordre del dia tenim la presa de possessió del regidor Francisco Aitor Català Hernández. El que volem és que demani la presència per a que pugui llegir la fórmula i pugui incorporar-se.
Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Muro d'Alcoi amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Bueno, benvolgudes i benvolguts, vull donar la benvinguda de nou al regidor del grup municipal del Partit Popular, Frank Català, que s'incorpora a l'Ajuntament de Muro en aquest tram de legislatura. Desitgem que el seu treball en aquesta nova responsabilitat siga profitós per al nostre poble, que estiga guiat pel respecte, la col·laboració i la proactivitat. La política local és la més pròxima a la ciutadania i és en aquest àmbit on més necessitem sumar esforços per a millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Confiem que aquesta nova etapa siga enriquidora tant en l'àmbit personal com en el col·lectiu, i que el seu pas per aquesta corporació deixi empremta positiva. Benvingut, Fran, i molta sort en aquesta tasca que avui encetes. Ara donarem una ronda de paraules a tots els portaveus de la corporació. Té la paraula el senyor portaveu del grup popular.
Gràcies, Vicent. Jo m'havia preparat dues cosetes, però la veritat que val la pena mirar als ulls a una persona com Fran, donar-li la benvinguda a aquesta corporació. Vas a passar-te-ho bé, malgrat les diferències polítiques que tenim. El que importa són les persones. Tu eres un referent com a persona. Jo tinc l'honor de poder dir-te, a part d'ara company, també amic. Amic de sempre, amic de PlayStation fins a les 5 del matí, quan els pares s'han ajuntat en la caseta en Alcosser. Companyer de piso durant un any en València, on ell va demostrar el que és, el que significa de deberes l'amistat, perquè no sap massa gent, però ara ho direm. Quan tu necessites una persona, a pesar d'aquesta persona estar a més de 150 quilòmetres, li crides i dius el necessite, a les 11:30 de la nit, aquesta personeta que diu en Fran va agarrar el cotxe i va vindre a València, que estava en muro, perquè el necessitava. I aquest espíritu d'ajudar a la gent que vol, que li importa, com pugui ser el poble de Muro, estic segur que serà l'alma mater de Fran en aquesta corporació. Així que res més. Benvingut i al toro.
Moltes gràcies, Emilio. Té la paraula Nabil, però te veu deixar-se molt.
A veure, Fran, ja t'han donat la benvinguda institucional, emotiva, i jo no sé com arrencar. Bueno, simplement, des de Xarxa Muro, el que volem és donar-te l'enhorabona per aquest nou càrrec que vas a desempenyar en el que queda de legislatura, que tingues sort, que el divertisques, que sigues proper al poble, que al final és el que volen tots els regidors per poder ajudar i tindre cada dia un poble millor. Xina, que enhorabona i endavant.
Moltes gràcies. Té la paraula, Àngel, de Ens Uneix.
Gràcies, Vicent. Bueno, Fran, des d'Ens Uneix, dir-te que benvingut a la lluita, no? A la lluita per al nostre poble, perquè al final, des de cada un pensem com pensem, al final tots coincidim en que volem treballar i volem el millor pel nostre poble. Entonces, les persones que estem així, al final pues, és el que ens agrada, el que venim a fer és a intentar millorar la vida dels nostres veïns. Desitjar-te sort en aquesta feina, que és important, que és gran i és difícil. I, bueno, i coneixent-te sabrem que, bueno, que vas a fer la teua feina sense dificultat i al revés, com el diuen els companys, que sigues pròxim, que estigues ahí treballant i que en tu el poble de Muro s'enriquisca. Molt bé, sort.
Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu de Compromís, Rebeca.
Reiteré les paraules dels meus companys, jo el conec també com els demés, estic segura que aportaràs molt i bueno, l'únic consell és que tinguis molta paciència i que ho disfrutes molt. Vale? Benvingut al grup.
Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista, Saúl.
Bueno, jo ja tanque en este torn d'intervencions. Amic de la infància, quinto, són quintos. El vull fer arribar la meva més sincera enhorabona per la teva recent presa de possessió com a regidor de l'Ajuntament de Muro. És una gran responsabilitat, però també una gran oportunitat i única per a contribuir al benestar del teu municipi i per representar els interessos de tot i totes els veïns i veïnes del poble de Muro. Estic convençut i estic segur de que duràs a terme aquesta tasca amb compromís, il·lusió i sentit de servei públic. Et desitgem molts encerts en aquesta nova etapa. Enhorabona, amic de la infància, quinto, que s'han criat junts. Benvingut a aquesta corporació.
Molt bé, et dona la paraula, Fran.
Seré breu. En primer lloc, bona vesprada a totes i a tots. Primer que res, agrair-vos a tots les paraules que heu tingut cap a mi. Per mi això és nou, completament nou, i intentaré afrontar-ho de la millor manera possible i la millor actitud possible. Primer que res, volia mencionar, a fer una menció especial a Noelia. Més enllà de ser regidora i ser portaveu, per mi Noelia és família. Ella forma part de les imatges amb més felicitat he tingut a la meva vida des de la infància. És part fonamental de l'engranatge de la meva vida i bueno, volia fer-li esta xicoteta menció i desitjar-li tota la sort i tota la felicitat del món, pues la felicitat i la sort que li pot desitjar una persona que l'estima de veritat. I en segon lloc, pues més que una valoració o una opinió personal, jo crec que és un desig, és desitjar que el meu pas per aquesta corporació siga sempre positiva, que la meva aportació vagi en pro de la millora del poble de Muro i sobretot que les relacions socials i personals d'aquesta corporació siguen sempre beneficioses i ens sumen riquesa a les nostres vides. Fem el que fem, fem poble. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
La enhorabona a Fran Català i li desitgem sort i ànims de cara a aquesta segona part, segona etapa de la legislatura 23-27. El PP recupera ja el seu quart edil. Fran Català substitueix a Noelia Ubera. L'altre punt a destacar, el cinquè, la taxa de la brossa, l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Escoltem l'explicació dels regidors Saúl Serrano i Sara Beneito i acte seguit les intervencions de tots els portaveus.
En este punt, en este expedient, com diu, modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de servei recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. El present punt que anem a tractar és la modificació de la taxa de la recollida de la brossa, una modificació que ve motivada i dinamitzada per l'obligatorietat del seu establiment abans del 10 d'abril de l'any 2025, d'acord amb l'article 11.3 de la llei 7/2022 del 8 d'abril del 2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular. Com he dit, una llei que ve d'abril de l'any 2022, i que els ajuntaments han tingut 3 anys per a poder adaptar-la i fer aquestes modificacions. Sobre la llei 7/2022 de residus, la nostra companya de RSU explicarà amb més detall el que comporta. El nou sistema de càlcul té com a objectiu reduir la quantitat de residus generats per als ciutadans i per les empreses i millorar la seva gestió conforme a la jerarquia de residus. Com he comentat, les entitats locals han tingut aquests 3 anys. Nosaltres no ho hem portat abans per el motiu de que no tenia molt de sentit fer-ho si no disposaven d'aquest nou contracte de RSU que va entrar en vigor el passat 1 de setembre de 2025, el que presenta una sèrie de millores i novetats. Com per exemple, no vaig estendre perquè després la nostra companya entrarà en més detall, com a replegada de matèria orgànica de grans productors, arreplegada selectiva en edificis municipals i centres escolars, arreplegada porta a porta en el polígon industrial i les àrees d'aportació i les campanyes de sensibilització, en definitiva, una sèrie de millores i novetats. Tornant a aquesta taxa, el que diu la llei és que té que ser específica, diferenciada i no deficitària, que permita implantar sistemes de pago per generació d'ús i, per altra banda, l'impost estatal al dipòsit de residus en vertedero, incineració i coincineració de residus, tot amb l'únic objectiu de que es disposin de recursos econòmics que puguen permetir abordar noves obligacions de replegada separada i s'incentive el reciclatge i es penalitze la pitjor opció de residus i el vertedero, és a dir, qui contamina paga. Una taxa no deficitària, que intenta cobrir el cost del servei, i més avant entraré en més detall del contingut de la taxa. El sistema que s'ha elegit és un que analitza el comportament segons les zones del municipi, partint de criteris tècnics i estadístics i seguint els criteris de l'ajuda prestada per l'organisme SUMA. S'han tingut en compte la densitat poblacional, el nombre de vivendes, el nombre d'empadronats, la quantitat de rebuig de brossa emitits en dita zona, la superfície construïda en la mateixa e inclòs i la ponderació de resultats d'acord al valor mig del metre construït atenent als valors catastrals dels immobles, per així tindre en compte el principi de capacitat econòmica de la ciutadania. D'aquesta forma es ponderà la taxa d'acord a les zones que tinguin una generació de residus major i la resultant es modula d'acord al principi de major capacitat econòmica entorn al valor per metre quadrat. Les zones delimitades han sigut la part dels disseminats, el que comporta les pedanies i la plana i la part, per altra banda, la urbana, lo que és tot el cas del poble. I en quant a les activitats, mantenen el seu sistema de pago per generació, que ja ho tenim en l'ordenança actual, variant la quota tributària en atenció al tipus d'activitat i als metres quadrats de local. Es contempla en aquesta taxa una reducció en la quota fixa d'un 25% per als subjectes passius que es troben en risc d'exclusió social. Ara ja sí que vaig entrar un poc en més detall en la taxa. L'impost de les taxes per la prestació dels serveis no pot superar el seu conjunt del cost real o previsible del servei per el principi d'equivalència. I a banda tenim en compte la llei 7/2022 de que no siga deficitària. Per tant, la llei deu ser interpretada com el necessari compliment d'un principi i no com una imposició en la cobertura dels costos del servei, és a dir, que dita cobertura s'aproxime el màxim possible al cost real del servei. Als informes que es troben a l'expedient es pot comprovar quins són els costos del servei, uns que són fixes i altres que poden variar. En quant als costos del servei, de l'estructura de costos que es va aprovar en el contracte de RSU, tenim els costos directes de personal, els costos directes de béns i corrents i serveis, que són els costos de vehicles i maquinària, carburants, manteniment i reparacions, els segurs, impostos i altres despeses. Després, com a altres costos, tenim el vestuari del personal, els EPIs, telefonia, EPIs de sistema de control, alquiler i manteniment de les instal·lacions, els educadors ambientals, ISA formació i ISA sensibilització en les campanyes que van a fer-se. A banda, també tenim els costos, que són les amortitzacions i els gastos financers. Tenim gastos generals per llei del 6% i un benefici industrial del 4%, més l'IVA, això ascendís a 463.917 en 11 euros, que és el contracte de tot l'any, que ara m'ha entrat en vigor l'1 de setembre, però per tot l'any 2026, i és tot el cost del servei de replegada de la brossa. A banda, tenim una altra sèrie de costos variables, que són l'aportació que es fa al Consorci de Residus i també l'aportació al servei de l'Ecoparc i també l'aportació fixa que es fa al Plan Zonal de Residus, que i sa quantitat després comentaré en més deteniment, perquè és una part variable que, si ho fem bé, ens baixarà i sa quota tributària que més avant comentaré. ¿Vale? A banda, també tenim com a despesa el que ens cobra l'organisme Suma per i sa gestió i recaudació d'aquesta mateixa taxa. Per tant, com he dit, el que més variarà seran aquestes aportacions al Consorci de Residus, el que es provocarà que tots els anys, es facin aquestes modificacions a la baixa o a l'alça de les taxes en funció de si estem fent-ho bé o mal. Però el bon ús per a tots i totes ens interessa a tot el poble de Muro fer-ho bé i que no es vinguin les penalitzacions per haver-ho fet-ho mal, perquè ja l'any passat es va augmentar l'impost, una previsió de 40.000 euros que això va augmentar a vora 79.000 euros. Tot aquest cost té un cost anual de 780.236,60 euros. Entrant ara ja en aquestes noves quotes tributàries, la part del disseminat que ja he comentat, quines zones són les que comporten, ascendir la quota tributària a 116,20 euros, patís un increment de més del doble. En la part urbana, la quota tributària és de 128,72 euros, que patís un increment de més del doble. Aquesta quota fixa a exigir per la prestació dels serveis consisteix en una quantitat fixa per unitat de vivenda i locals, que es fixa en atenció al sistema de pagament per generació que he comentat abans. Per a les activitats s'ha incrementat el doble del rebut per a poder dinamitzar-les, poder ajudar-les en els tan moments mals que estan patint a dia d'avui, com també per les recomanacions de criteris tècnics i seguint el criteri que hi havia de l'any 2020, l'última modificació que es va fer d'aquesta ordenança. El que va ingressar-se per activitats va ser el doble de lo que s'ha recaudat en l'última modificació que es va fer l'any 2020 i l'anterior l'any 2012. En aquesta mesura, que no ens agrada a tots, no arribem al 100% del cost real del servei, sinó que estem en el 96%, ja que la llei no obliga, però que no siga deficitària al ser un principi, i mai s'està cobrant més del cost del servei a ser una taxa i no un impost. El que es va recaudar són 753.217,04 euros, el que comenta que suposa un 96% del cost del servei. Com podeu veure, la pujada de la taxa no supera el cost real o previsible del servei. S'està donant compliment a lo establit en l'article 24, apartat 2 del Real Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març, per el que s'aprova el text refundit de la llei d'hisendes locals. En quant als plaços de pagaments, hi haurà dos, un per el primer semestre, primera voluntària, 50% de rebut, i altre en segon trimestre, segona voluntària, per a la resta de 50%. Per anar finalitzant, i eixint-me de l'explicació de motius que he fet, com he dit, aquesta mesura no ens agrada. És una mesura de tots, que qui estiguera governant a la corporació municipal i fora del color que fora, tenia que portar-ho endavant, ja que de no acometre-la es pot entrar en sancions per incompliment. El que he comentat, estem abocats cada any a anar modificant la taxa per anar ajustant-la. La pujada de la taxa és molt considerable i significativa. Si s'haguera fet els darrers anys de manera progressiva, no haguera sigut tan abismal la pujada que estem patint a hores d'ara. Fent un resum dels pobles de la comarca, pobles veïns, tenien una quota prou més elevada que ara els ha incrementat entre 5, 10 i 15 euros. Com he dit, a Muro la pujada ha sigut molt forta i el que tenim que fer és continuar treballant per aquesta quota variable del Consorci de l'Impost sobre el Depòsit dels Vertits. Cada any vaig a baixar-nos i vaig a la baixa i puguem baixar el rebut, que això és l'objectiu exclusiu d'aquest equip de govern, baixar aquest rebut. Per tant, tenim que fer-ho tot bé. I per anar finalitzant i tancant, reitero que és una qüestió de tots i totes. Ara ens han tocat a nosaltres, però darrere també es podia haver tocat els que estaven abans. Ara ha entrat en vigor el nou contracte. En les pròximes setmanes es veuran aquests nous contenidors. Anem a fer aquestes campanyes de conscienciació i sensibilització, aquests educadors ambientals que estan contemplats, per a que aquesta fracció orgànica del contenidor marró augmenti els quilos i reduïsca la fracció del contenidor gris, que actualment ens està penalitzant. Per anar finalitzant, ja la companya de RCU vos podrà ampliar més sobre els quilos que es depositen en cada contenidor i més específicament sobre tot el que comporta la gestió de RCU. I això és l'explicació de motius de lo que és la taxa, i ja després la meva intervenció que tinga com a grup ja finalitzaré. Gràcies.
Moltes gràcies, Saúl. Sara, tens la paraula.
Ley del 7/2022 del 8 d'abril. Establece un plazo de 3 años, hasta el 10 de abril de 2025, para que los ayuntamientos establezcan una tasa por la recogida de residuos urbanos. Esto es lo que diu la llei, ¿vale? Esta taxa ya existía abans, no es algo que se hem inventat nosaltres o que hem decidit fer, però ara és obligatòria i deu reflexar el cost real de la gestió dels residus. L'import de la taxa es calcula en funció del volum de residus generats, és a dir, quan més residus generem, més pagarem. Com bé ha explicat Saúl, està la seva part fixa i la variable. La nostra tasca serà fer que aquesta variable, ojalà en vez de pujar, baixi. I ahí és on tenim que contribuir tota la persona que viu al poble, intentant fer bé les coses, ¿vale? Els ajuntaments no poden financiar el servei de recollida i tractament de residus amb recursos generals del pressupost municipal i la tassa no podrà ser deficitària, també diu això aquesta llei. Des del equip de govern anem a fomentar les bones pràctiques ambientals. Buscarem la manera més efectiva per aconseguir els percentatges que marca la llei. Uns percentatges que ara mateix no estem complint ni arrimant-se. El 2030 ens demana ja un 50% de recollida de l'orgànica i ara mateix estem en un 17%. Tenim molt de camí encara per a fer. També és de veres que el poble de Muro és un dels que millor estem fent, no? I això també ho heu de saber. Comptem ja amb més de 700 famílies que ja estan utilitzant aquest contenedor marró, que ara en el nou servei s'implantarà en totes les illes, que actualment totes no les tenien, i l'explicació és perquè aquest contenedor anava posant-se a demanda. Quan es detectava que una part de la població d'un barri en concret sol·licitava la clau i el poalet, immediatament es col·locava el contenedor marró. A dia d'avui estem ja en procés de col·locar-los en totes les illes. I com ja sabeu, és tan fàcil com anar, demanar la claueta, el poalet i fer marxa. Perquè ara mateix s'ha fet un estudi de què arriba a la planta de Xixona i es va obrir un camió del poble de Muro de contenedor gris, val? Que com ja sabeu, a la planta de Xixona va gris i marró. El verd, el groc i el blau és altre tipus de reciclatge i no va a planta. Sabeu quin és el percentatge real de gris que n'hi havia en aquest camió? Era del 1%. És a dir, que tot el que va al gris, al poble de Muro, són tot impropis. És una barbaritat que les tonelades que hem pagat de gris siguin tot impropis. O sigui, tot el marró se'n va directament, perquè s'ha comprovat que els impropis d'aquest gris era tot marró. El que està demanant és que el marró vagi al marró, que és el que tenim un cost inferior i de lo que paguem més és del gris. Per tant, hem de revertir ese marró per gris. I ojalà, en vez de replegar tots els dies el gris, replegarem tots els dies el marró, ¿vale? Que és el que realment, el que després va pa compost, pa biogàs i el que té una finalitat, tenim esa roda. El gris simplement es transforma en gris i acaba en la planta sense tindre ninguna utilitat. Vale, pues entonces, tot allò que el veí té que fer bé és reciclar, separar, i això pot suposar-li una bonificació en esta taxa. És a dir, qui millor recicle pagarà menys. Com ja sabeu, ara de moment no, però molt pronte tindrem aquests QRs, aquestes bolses en etiquetes, estem estudiant. Anirem a les pròximes fires de RCU per a veure quines són les maneres, les formes més pioneres que estan ara, perquè estem tots els pobles igual, buscant la manera de saber quin és el veí que ho fa bé i qui és el veí que no està fent-ho tan bé, perquè com la taxa ja va per tots i tampoc és just que el veí que ho fa bé i que està reciclant com toca, pues, tinga que pagar aquesta taxa més elevada perquè el resto de veïns no estem fent-ho bé. Val. Què paguem en aquesta taxa? Vale? Pues en aquesta taxa es paga la recollida de la brossa, perquè es pensem que una volta arriba la brossa al contenedor desapareix, pues no, i aquesta brossa no desapareix. N'hi ha que transportar-la, la portem a Xixona una volta al dia. El coste dels vertaders. El consorci, com ja sabeu, està format per 37 municipis, d'un dels quals és Muro, i és el que porta tota aquesta gestió de quan arriba el residu a la planta. Qui està obligat a pagar aquesta taxa? L'impost deurà pagar-lo tota la ciutadania que compte amb un servei de recollida de brossa. I com es pagarà? Una quota bàsica, que com ja ens ha explicat Saúl, sobre la que es podrà fer reduccions, i aquesta és la part important. Hem d'intentar fer aquesta reducció que sigui algo real. Entre tots i totes ho hem d'aconseguir. Dependrà dels comportaments, de com reciclem, com utilitzem el contenedor marró. Això és el que va a variar de pagar 128 euros a l'any que ve, pues, poder demostrar que estem fent bé les coses i de sobte en paguem 90. però tot dependrà de com ho fem. Com s'ha calculat? Pues, per un costat tenim els costos, que és personal, maquinària, manteniment i transport, que tot això està englobat dins del contracte de RSU, que després vos vaig a contar un poquet aquestes millores que s'han fet des de l'1 de setembre. Val? Estan els tributs per a depositar a les plantes i el consorci, que és el qui s'encarrega del tractament i la eliminació dels residus. I per l'altre costat estan els ingressos, que és la venda de material reciclat. No sé si ho sabeu, però se mos paga per el plàstic, se mos paga per el vidre i se mos paga per el cartó. Seria fantàstic que pensar que tot això que estem reciclant després revertís al poble i ho podem gastar en altre tipus de coses. Val? I ara jo llanço una pregunta a l'aire. Si la llei va entrar en vigor l'any 2022, per què no es va aplicar la taxa a Muro? Serà que els interessos en aquest moment eren altres? El nou equip de govern volem fer les coses bé i complir la llei que ens marquen des d'Europa. I no volem seguir pagant les multes, sí, heu sentit bé, multes que superen els 40.000 euros, que paguem tots els que ho han fet bé i els que no ho han fet bé també. Aquests diners s'haguessin pogut destinar a educació, a carrers, a camins, a parcs i a jardins, però es va preferir pagar les multes en els diners de tots. A partir de l'1 de setembre del 2026 ha començat el nou contracte de RSU amb novetats respecte al contracte anterior. Tenim tot el que teníem en el contracte anterior més unes millores, com per exemple la recollida de matèria orgànica a grans productors, és a dir, hosteleria, supermercats, menjadors, d'escoles... tot això tindrà una recollida de servei diària de vesprà. O sigui, tots els dies de vesprà es recollirà als grans productors. Després tindrem una recollida selectiva en els edificis municipals i centres escolars amb una recollida setmanal. O sigui, el que s'ha fet ha sigut repartir contenedors de totes les fraccions als edificis municipals i una volta a la setmana el cartó, el plàstic es recull. També tindrem una recollida porta a porta en el polígon industrial, que això sí que em pareix una millora interessant, perquè el que anem a fer és eliminar aquests contenedors que moltes voltes s'havien convertit en vertederos incontrolats, on la gent... Bueno, així com no em veuen, pues ara vaig de nit i vaig deixant cosetes. Entonces, tots aquests contenedors que estan en el polígon industrial van a desaparèixer i anem a posar 30 contenedors. Serà un quita i pon que de matí els trauran al carrer i els nostres operaris es retiraran tots els dies. S'amplien els punts de quita i pon, tenim 16 punts ara mateixa i passarem a 20 punts. Un d'ells possiblement serà el carrer Aitana, l'avinguda Gandia i Turballos. Vale? Les àrees de tancades d'aportació són aquestes àrees grans on tancarem aquests contenedors, que són les àrees que més conflicte tenen ara mateixa. Esto tenen de temps l'empresa fins a 8 mesos. Ara mateix el que estem és veient quins són els punts d'ubicació més necessaris. Vale? En tenim 6 o 7 i ara hem de decidir un poquet a veure aquests punts quins són els millors. Farem campanyes de sensibilització en els educadors ambientals i després també tindrem els contenidors amb pany en orgànica i xips per a poder controlar aquesta orgànica que arriba com és. N'hi haurà major freqüència en la recollida del cartó comercial. Com ja sabeu, el cartó comercial s'arreplega una volta a la setmana, és dimecres en horari de comerç. Pues, a partir d'ara ja tenim 2 dies de recollida a la setmana. També existeix ja la recollida de poda i restos de jardineria, que és el dilluns primer de cada mes. És un altre servei que no teníem i que ja està en funcionament. En quant a camions i demés, pues, tenim un camió recolector de carga lateral nou, un camió de recolector de satèl·lit nou, un camió de caixa oberta, bolqueta i plataforma, eleva contenedors mòbil, equip de neteja d'aigua a pressió i canvi de tots els contenedors, que és la pregunta que més està fent la gent del poble. Pues sí, ja és una realitat. Com haureu vist, si passegeu un poc per el poble, ja estan arribant i ja estan muntant-los. Jo crec que 2 setmanetes, 3, esperem tindre-los ja en el carrer i que vegeu realment el canvi notable d'aquests contenedors. Seran contenedors molt còmodes, no desapareix la palanca, desapareix el pedal, perquè recibíem suggerències de que la gent més major pues, tenia més dificultat per a obrir aquests contenedors. Seran abatibles, de porteta abatible, i pensem que és tan fenomenal. És un material nou, innovador. Vam anar a Madrid a veure en directe la fàbrica de com es fabricaven aquests contenedors. Ens va aparèixer una experiència especial i els hem vist de primera mà i sabem com funcionen. Tot això és qüestió d'un parell de setmanes de que per fi tinguem els contenedors nous al carrer. I per a l'equip humà pues, tenim 5 professionals que estan repartits en torns de treball en 3 torns de treball, que el que han fet ha sigut ampliar un operari més. I este és el nou servei de RSU que tindrem al poble, i jo l'únic que torno a reiterar és que tindre el poble net, reciclar i aconseguir que això funcione és cosa de tots, que hem d'entendre que sí, que la brossa no es mescla, que la brossa va on va, que la planta de Xixona té una vida útil de 30 anys, que les coses s'acaben, que després n'hi ha problemes molt gordos per a trobar quina població és la que vol tindre la planta en casa, perquè tots no volem la brossa, però qui se la queda? Per tant, siguem conscients de que les coses són finites i que el problema de la brossa és de tots i que hem d'aconseguir reciclar i arribar al percentatge que ens està manant des d'Europa, que és un problema ben gordo per a tots. Per tant, jo, com la regidora de RSU, vos demane que jo estigui a la vostra disposició, que si necessiteu qualsevol cosa del contenidor marró o qualsevol coseta que m'equidreu, que jo estigui així per informar-vos del que vulgueu, i no sé, que entre tots i totes podrem aconseguir-ho i volem un poble net i continuar siguent referent, perquè vos he de dir que els que estan fent-ho bé estan fent-ho molt bé. I això és tot.
Moltíssimes gràcies, Sara. Pues bueno, fem la ronda d'intervencions. Li dono la paraula al portaveu del PP. Emilio, tens la paraula.
Gràcies, Vicent. Gràcies, Sara, per la teva exposició. Està molt ben feta. La vaig trobar a faltar en el moment de la presentació del contracte de l'adjudicació. Així estem parlant de la taxa en ella mateixa. Després, has llançat una pregunta que a mi, com a persona relativament nova com tu, em llama l'atenció que no hagi sabut respondre. La llei va entrar, es va presentar en abril del 22, la legislatura va acabar més o menys més juny del 23, un any, i portem 2 i pico. Crec que és responsables, no? Entonces, el meu argumentari anirà més enfocat en la taxa en si, però el per què estem obligats, perquè estem obligats a respectar una llei, per què estem obligats a presentar i augmentar aquesta taxa. Entonces, en primer lloc, des del grup municipal popular, volem deixar clar que compartim els objectius europeus i mediambientals en matèria de residus. La directiva 2008/98/CE, modificada per la 2018/851, estableix de manera inequívoca el principi de qui contamina, paga, i fixa uns objectius ambiciosos que has mencionat tu, Sara, en quant a percentatges. Ara bé, aquest principi europeu no diu que siga obligatori repercutir tot el cost directament al ciutadà. De fet, en el mateix annex 4 bis de la directiva enumera diferents instruments possibles: sistemes de pagaments per generació, responsabilitat ampliada del productor, incentius fiscals, subvencions o fins i tot campanyes de formació i conscienciació. I afegeix que és una llista oberta, és a dir, que els estats membres poden aplicar altres mesures que ajuden a aconseguir els objectius i que no estan dins d'aquest annex. Això mateix va quedar clar en una pregunta del Partit Popular Europeu, la pregunta 2058-2024, formulada el 14 d'octubre a la Comissió Europea, on es va demanar a la Comissió si era obligatori que les entitats locals cobraran aquesta taxa que cobrirà íntegrament el cost del servei. La resposta de la comissió, el 30 de novembre del 24, va ser taxativa. No, no és obligatori. Cada estat pot decidir quina combinació d'instruments aplicar i fins i tot poden utilitzar-se mesures, com he dit, que no estan contemplades en l'annex 4 com a exemple. Per tant, que a Espanya s'hagi repercutit el cost exclusivament als veïns o a les empreses és una decisió política del govern central, no una exigència de Brussel·les. Per tant, la llei 722, aprovada pel govern d'Espanya, obliga als municipis a crear una taxa no deficitària. Una decisió imposada a consciència, perquè sabíem que Europa no exigia això i que altres mesures eren possibles. Però es va fer el camí fàcil, traslladarà tot el pes fiscal al ciutadà. En definitiva, sempre el ciutadà paga el pato per no canviar les vocals. I encara més greu és veure que aquesta ordenança que avui portem a plenari no és una conseqüència exclusivament de Madrid. També hi ha una decisió local. Poblacions veïnes com Alcoi ja apliquen descomptes concrets, com per exemple deixar 18 euros a aquells veïns que disposen d'un contenidor orgànic o de la clau de l'orgànic, incentivant així el reciclatge de l'orgànic en la població. A Muro, en canvi, pareix que s'ha optat per la filosofia de primer vara i després ja veurem. Xudi amunt, que crec que dia fa un any o així. Tot al contribuent. I després, ja, si de cas ja ho fem bé, doncs ja haurem d'aplicar bonificacions, que només n'hi ha una. I a Muro, aquesta ordenança doncs, duplica en molts casos la taxa per a empreses i fins i tot quasi triplica en casos particulars. El més greu, des del nostre punt de vista, és el criteri que s'ha elegit. Per exemple, per a comerços i empreses, es calcula per metres quadrats de superfície. Això genera situacions, doncs, des del nostre punt de vista, absurdes i contràries, ojo, al principi de qui contamina, paga. Així mateixa, en el poble, pot haver un autònomo que tinga una nau de més de 1.000 metres, que n'hi ha, en un sol treballador, que al llarg de 6 mesos genera doncs, un sac de basura, de paper al bal i goteig de fer-se el cafè. I ser autònomo pagarà el mateix que una empresa idèntica amb 50 treballadors que genera molt més. A més, en aquest model creiem que no s'incentiva el reciclatge ni la reducció de residus. No paga qui més contamina, paga qui més metres quadrats té. I això, des del nostre punt de vista, és injust i contrari a l'espíritu de la directiva europea, que és d'on ve tot això. Per això, des del nostre grup municipal, diem clarament, estem a favor del reciclatge i de la sostenibilitat, sí, però no podem donar suport a una taxa dissenyada malament, que és injusta i que trenca el principi europeu de qui contamina paga. Sabem que no és del gust d'aquest ajuntament ni dels ajuntaments del costat de tindre que aprovar-la. Sabem també que el nostre vot no és necessari per aprovar aquesta taxa i que és una taxa que per imperatiu sanchista deu aprovar-se. Per això el nostre vot serà negatiu. Gràcies.
A veure per on comencem. Primer, enhorabona a Emilio per l'argumentació i jo des de Xarxa Muro també subscric tot el que ha comentat sobre el tema de la directiva europea i la transposició a la llei i al final el que ha arribat als ajuntaments i la simplificació que s'ha fet d'això. Per tant, al final, a pagar el ciutadà. En general, hem vingut a parlar de la taxa de la brossa. No hem vingut a parlar de contenidors, ni el marró, ni el verd, ni el bord, ni ara van a posar els nous contenidors, que contents estem, a veure el poble que feliç està. No, feliç no està gens, ja t'ho dic jo que no està molt feliç. Però no hem vingut a parlar d'això, hem vingut a parlar de la taxa, i ja no de la taxa, sinó d'aquesta ordenança en particular, perquè quan la desgranes és espectacular. I comença, jo crec que és totalment injusta, perquè no respecta l'esperit de la llei del 722, com ha dit Emilio, qui contamina paga. Així no, així tots paguem el mateix. És a dir, jo puc entendre que tots contaminem el mateix. No? Quan tu veus una persona major en la seva bolseta que viu soles i va i tira, igual que la persona que té dos o tres fills, que baixa quatre bolses per ahir per tirar, exactament igual. Té que pagar el mateix una que té que pagar el mateix altre. Ho veus al carrer, tens que fijar-te en les vivendes. Així viu una persona, així en viuen dos, així en viuen quatre, però tots van a pagar el mateix. I qui contamina paga, si van a pagar el mateix. Jo ja de moment ja em quedo així un poc ratllat en aquest aspecte. No? sense palanca de canvis de canvi d'hàbits. És a dir, la llei 722 diu clar que ha de ser específica, diferenciada, no deficitària, i que ha de permetre avançar cap al pagament per generació. La proposta que es porteu, no hi ha ningú incentiu. No n'hi ha ningú incentiu en l'ordenança. A mi ja parlem de futur i parleu de lo que siga, la bola de cristal, la demagogia pura, podeu dir lo que vulgueu. Així venim a aprovar una taxa que no n'hi ha absolutament res relacionat en això. La incentiva que heu aconseguit és la indignació de la gent i, evidentment, la resignació, perquè no van a tindre més remei que pagar-la, perquè aneu a aprovar-la per majoria. Vosaltres, el vostre missatge és: teniu que reciclar per convicció. Teniu que reciclar, teniu que ser bons ciutadans, teniu que reciclar, però teniu que pagar tots igual. Jo, sincerament, crec que això, no sé, però no pinta bé el que va passar. Tenim tecnologia de l'aprofitada, perquè a Mura ja tenim el contenidor marró. Per tant, doncs, en la proposta tenia que aprofitar la gent que gasta el marró, que recicla, tindria que tindre alguna bonificació. No, té igual, gastes el marró, no el gastes, no vas a tindre bonificació. Tu a pagar. Ja, que bé, ja veurem. Que bé, ja veurem. Si s'ha portat bé, s'ha portat bé, jo he reciclat, doncs baixarà la tassa. Mal? I la indústria? Si parlem de la indústria, som un poble industrial, però no fa ninguna diferència. No queda clara que qui genera residus i qui no. Una agroalimentària aboca molt de residu urbà, i una de textil, metall, doncs a lo millor més, o té gestors externs, que pareix que m'ho saps oblidar, perquè moltes empreses ja paguen per un reciclatge extern. Així que, en molts casos, les empreses van a pagar dues vegades. Pagaran el gestor extern, si està obligat, més la tassa de la brossa de l'Ajuntament de Muro. I entonces, després ens ompli la boca quan parlem que hi ha que fomentar, que vinguin indústries a Muro, que quan realment no estem aportant, perquè no té sentit que es pague per duplicat. La equitat social està ignorada totalment. Una persona sola en un pis menut pagarà com una família nombrosa, per exemple, i els col·lectius de majors i els vulnerables estan recollits en l'ordenança? No estan. Val? Per tant, si partim de trets inicials, dit això, l'oposició no ha tingut cap participació, el poble no ha tingut cap de participació. Això vosaltres ho heu decidit de manera unànime, sense comptar amb ningú. A la comissió informativa ja veniu en tot pastat, els informes fets, tot va a fer-se així, a vos pareix bé. Si volen canviar alguna cosa, no, és que hem de començar de nou, això no pot ser, així que, bueno, doncs venim i clar, ben normal que s'ho han llegit i sabem de què va. Utilitzeu una ordenança, entenc jo, que serà com col·laboreu en suma, la col·laboració de suma seria que vos passaria una ordenança tipus i ahí teniu que és el que hi ha. Treballada l'ordenança, jo no l'he vista. Jo no l'he vista i ara vos diré per què. Així que, aquesta cosa que em crearà molt l'atenció és que esteu parlant de números, però jo no he vist en cap informe una justificació de per què 128. No ho sé per què són 128. No ho posa. A mi m'agradaria saber per què arribeu al punt de dir la quota és tan patal i tan patal. Jo voldria saber-ho. I per tant, hi ha una cosa que sí que és important i vull que entengueu. No? A nosaltres m'ho haguera fet haver fet aportacions, que m'ho haguereu donat la possibilitat. Però dic que no, jo vaig a fer una diferència entre el que heu fet vosaltres i les aportacions que haguem fet vosaltres per això. Vosaltres, l'objectiu de la taxa, al final, mirant l'ordenança, no altres discursos paral·lelos, sinó mirant l'ordenança, és recaudar. És a dir, vosaltres teniu que recaudar, jo que sé què dir, 4 milions d'euros, pues a tanto, tanto, tantes vivendes, tantes això, i punto. I ahí queda això. Nosaltres realment volíem recaudar com el cost real i premiant qui separa i reduís. És just que pague el que més genere. Quin era el criteri de càlcul? Vosaltres ho heu fet zona plana. Heu partit la part urbana i la part de disseminats. I les indústries per altre costat. No? Però clar, jo me vaig a l'article 7, i perdoneu que vos el llisga, perquè és que encara estic jo, no sé, és que estic en xoc, perquè quan llisca això... L'article ja diu, la quota tributària consistirà en una quantitat fija que se determinarà en funció de la naturaleza de l'immoble, su uso, como criterios técnicos, estadísticos, teniendo en cuenta el número de viviendas empadronados, número de recibos de basura, superficie y valor catastral en la que se encuentra el inmueble. O sea, esto está hablando de la cuota tributaria. Yo entenc que esa cuota tributaria en esos parámetros supone que va a generar unas diferencias dependiendo de tot el que hem estat parlant, aquests criteris tècnics i estadístics, el número de vivendes, els empadronats en la casa, donaria jo que això. I quan li pegues la volta, diu, d'esta manera la quota tributària queda disseminada, 116,20, zona urbana 128,72. Però no ho entenc. No entenc l'article 7, des de veres. Perquè mirant-ho des d'aquest punt de vista, no li veig... Bueno, nosaltres l'haguem proposat i ens pareixia molt més en el sentit i en l'esperit de la llei que hi ha una, jo el recibo haguera proposat que es faria una part fixa per el que és el servei. Tots els habitants de Muro tenen servei i el tenen que pagar. I altra cosa és el que es paga la part variable a l'aportació zonal, no? Segons les persones que hi ha a la casa i el tipus d'activitat. No? En tres grups de generació, simplement era fer un estudi de grups de generació. S'han gastat fent estudis en aquest Ajuntament de Muro verdaderes borrades, per mil coses. Per fer qualsevol tassa o qualsevol cosa, li demanen un estudi de costos, li demanen un estudi de no sé quant. No haurem pogut estudiar el tipus d'indústria i el residu que genera i haver-ho classificat per ser més real? Pues, el tema de l'aprofitament del que ja tenim. Tenim ja el contenedor marró. Però això no va reportar als nostres ciutadans, no va reportar-los un decrement de la tassa. O sigui, vas a tindre que reciclar per convenciment, evidentment, però l'Ajuntament no va a descomptar-te això. Però clar, és que a més d'això, haguem pogut, quan han comprat els contenidors, simplement el servei de la clau per altres tipus de contenidors. Per què? Perquè sí, està molt bé la tecnologia, però qui la paga? O sigui, no tenim prou en pagar la tassa, que ara resulta que les bolses en xip, qui les tindrà que pagar? El ciutadà. No, els QRs, qui tindrà que pagar els QRs? Els ciutadans. Són etiquetes... No, pues això no ho té recollit en la tassa, en el càlcul de costos. Val? De moment. Si després ho canvia, no ho sé, però en l'actualitat no està recollit aquesta inversió en bolses o en QRs. Tots els ciutadans tenen la possibilitat d'imprimir en casa etiquetes pels QRs per pegar-los en les bolses? Independentment del cost que va generar això. Calculant, fent-ho barat, 30 euros a l'any per 9.000 habitants, estem parlant de 270.000 euros en etiquetes. Clar, això l'Ajuntament no va fer-ho, és evident. Qui va a carregar això? Aquests 30 euros per habitant, va a carregar-los el que toca. Bonificacions ambientals reals, justícia ambiental, descomptes visibles, cap. En la vostra ordenança, cap. Nosaltres, paquet complet i fàcil de provar. La selecció selectiva, controlable amb una declaració responsable. Igual que fem l'ICIO. Si és bo per l'ICIO, per què no és bo per la brossa? Jo em compromet a complir, a fer aquesta obra. Jo em compromet a tirar a la brossa la que siga, la fracció que siga això. Més, inspeccions aleatòries acceptables per l'usuari, com passa en l'ICIO. Si per l'ICIO, per l'impost de les construccions, és vàlid, perquè per la brossa no. I tenim que pagar tots els diners que tenim que pagar. es podia treballar el compostatge domèstic. Cada un té la possibilitat de poder-ho fer. L'ús de marró en clau, vale? Ja existent i ampliable al groc i al verd, la clau ja està, perquè vas a tindre el mateix problema. Com tu no poses, si poses l'etiqueta i poses l'altre, vas a tindre un problema el següent. Qui va fer l'inspecció? Qui va obrir la bolsa? I quan obrigues la bolsa, què vas a fer? Això va generar un problema. La gent no li agrada que li tiren mal la seva brossa. Hi haurà que buscar un sistema alternatiu perquè la gent vagi reciclant en condicions i no fer aquestes coses, que és més propi de les pel·lícules de policia que no d'això. Si se n'anem a les bonificacions socials, sols tenim un 25% per descompte en persones de risc d'exclusió social. Que bon sou. El tio que està penjat, que viu com pot, li baixes de 128 a 96. Li ha solucionat la vida. No té sentit. No té sentit. Si volem, si volem ser un estat social, si volem ser un ajuntament social, no hi haurà que ajudar a la gent que està més, que té més problemes. Nosaltres plantegem temes unipersonals, famílies nombroses, per persones majors i dependents, per persones vulnerables, en exclusió social i en percentatges clars. I això es diu justícia social, que de moment... Jo no sé si en el futur ho penseu fer o ara diràs tu que no, i es perdrem un rato, però el que sí que és cert, i torni a dir que després de les argumentacions, menys la d'Emilio, l'únic que he vist és que això no està en la taxa de la brossa, que anem a provar avui. Els habitatges buits, o cobres o no cobres. Bueno, una possibilitat és dir, si reduir el 50%, perquè si no està cobert, que pague la part que li corresponga de lo que és el contracte i si està buida, si no es gasta, i això es pot, això en el recibo de l'aigua, en la llum, es pot constatar. L'acreditació i el control, no res, perquè no hi ha, que aneu a controlar, si heu dit tant, pagueu i en pau, però el registre municipal, declaració responsable, molt important, justificants de l'ecoparc. Quan tu vas a l'ecoparc, el donen el justificat i tu el pugues desgravar o que el donen una bonificació per això. Jo no ho he sentit. No vos ho he sentit? No vos ho he sentit. Vale? Contractes de gestió i negoci, inspectació aleatòria. I si es fa trampa, que es fa trampa i es detecta, que pague en retroactivament lo que no ha pagat en el seu moment. I ja per anar concluint, la transparència i la memòria econòmica, vosaltres heu fet una ordenança que els costos no estan explicats. Si tu passes l'ordenança, ja, quan la publiqueu en la pàgina de transparència i la gent puga llegir-la, va flipar perquè diu, això d'on és, tots aquests valors, no tinc ni idea. Nosaltres sí que ens hauria agradat fer un informe econòmic financer en totes les coses que vos he donat i poder-les avaluar econòmicament i publicar-les per ajustar després les quotes anualment. Com millor funcione, baixarà la quota variable, cada volta pagarem menys, però hi ha que incentivar a la gent, no hi ha que castigar a la gent. I clar, al final, què missatge envies, Vicent? Baixar-te igual, vas a pagar igual. No li peguen massa voltes. Si recicles, com si no recicles, tu 128. Si no recicles, l'any que ve encara costarà més. Jo t'aviso, que això. Entonces, clar, el plantejament és diferent. Si recicles i generes menys, pagues menys. I el que no recicla i genera més, pues que pague més. Clar que estem parlant d'uns costos elevats. Clar, el tema de la brossa és el que és el reciclatge és un tema molt seriós, molt. Això és evident. Però, clar, el que hem de fer és facilitar a la gent d'aquesta manera. Per tant, jo crec que avui hem presentat una ordenança que no és justa absolutament. És una desigualtat disfressada en forma d'ordenança, un frau social impropi d'un govern progressista, perquè evidentment vos ha oblidat tota la part social que en teoria diríeu de tindre en el vostre ADN, però veu que no. Bueno, per terminar i no estendre més, perquè jo crec que ho he deixat prou clar, diem clar i alt que la tassa és injusta, que no anem a callar. Llavors, coneixem un model que castiga qui fa bé les coses i premia la deixadesa, oblidant-se de la realitat diària de les persones. Ho van fer amb el PLR, ho van fer en l'ordenança, ho van fer al plec, ho vam estar damunt, ho vam estudiar, ho vam recurrir, i vam discutir moltíssim sobre això, però clar, és que això ja clama el cel, perquè si podem discutir de diferents sistemes de fer-ho, vale, el que no podem discutir és que hi ha una cosa real, i és que la llei diu que qui contamina paga, i això no està recollit en esta ordenança. Per tant, volem un poble net i sostenible, volem un poble just i solidari, volem un poble transparent i responsable, igualitari però no injust, volem un poble modern, compromès, digne i coherent, i per això nosaltres anem a votar que no.
A veure si jo aconseguís que explicar, sense intentar repetir massa arguments com els companys que ja em porten quatre davant. A veure, fa uns anys, quan Compromís va posar la taxa de la brossa, l'eslògan d'aquella taxa era «esta taxa és una basura». Aquella era una basura, perquè aquella va néixer malament. I esta que esteu proposant avui és una basura, però per el doble de cara, perquè continua sent igual que aquella, però el doble de cara. Heu tingut molta sort, perquè esteu dient «Che, és que estem obligats a cobrar-los, és que no volem, però estem obligats a cobrar-vos-la». I ara ho parlarem d'això. Es comença pel principi, i en això Emilio ha donat en la clau. Este govern, vale? Gràcies al PSOE, que agarra una recomanació per a tots els països que formen la comunitat i la converteix en una llei d'obligat compliment, que podia haver-la agarrat o podia no haver-la agarrat. Ahir en aquest tema, i mos diu, senyores, teniu 3 anys per espavilar-se, i si no ho teniu, se la inventeu. Ahir en aquest aquí de la qüestió. Es comencem en que la normativa espanyola diu que per complir els objectius comunitaris aprova la llei 722 i ens dona 3 anys. Però 3 anys a aquells pobles que no la tenien. Però és que en Morós sí que la tenien. Perquè, aunque en parega mentira, encara n'hi ha molts pobles que no tenen la taxa de la brossa. I què fan? De lo que recauden, mantenen el servei. Perquè estem parlant d'això. Estem parlant de que estem hasta la fecha d'avui mantenint el servei en tota la pressió fiscal que estem tirant sobre el nostre poble, que és l'IBI, l'ICIO i tots els impostos i taxes que n'hi ha. I ara resulta que dona la sensació en el vostre discurs que o l'augmentem o és que no es pot pagar. No, no és aixina. Esteu pujant el triple als domicilis. Esteu pujant el doble a les empreses, que ara parlarem d'això, que no generen la gran majoria orgànica. I ara parlarem més que generen cartó i plàstic, que fan en ells la gran majoria. Perquè damunt, si no es denuncien, ara arribarem ahir. N'hi ha una altra cosa que a mi, de veres, em pareix surrealista, jo crec que em fa hasta gràcia. ¿Vale? És a dir, quan parlem del mètode que s'ha triat per a fer una taxa o repartir una taxa que es basa en la generació de brossa, el que genera paga, no és el que contamina paga, el que contamina es denuncia, però el que genera paga. Diuen, bueno, va, anem a fer un criteri xulo, un criteri d'estos que repartisca socialment. I diu, el modo elegido de l'Ajuntamiento de Muros es un sistema que analiza el comportamiento detectado según las zonas del municipio, partiendo de criterios técnicos estadísticos, teniendo en cuenta la densidad poblacional, el número de viviendas, el número de empadronados en dichas viviendas, la cantidad de recibos de basura emitidos en dicha zona, la superficie construida en la misma, incluso ponderando los resultados de acuerdo al valor medio del metro construido, atendiendo al valor catastral de los inmuebles, para así tener una en cuenta el principio de capacidad económica. Però no estem parlant de que seria el criteri és qui genera paga més o el que estem parlant de qui més diners té més paga? Doncs pues resulta que no, perquè si tu fas cas a aquest criteri, qui més té, qui més recursos té econòmics, tindria que pagar més basura. Pues resulta que la paguem tots igual. Jo no ho acabo d'entendre. No ho acabo d'entendre. De esta manera se pondera la tasa de acuerdo a las zonas que tienen una generación de residuos mayor y resultante y se modula un acuerdo al principio de mayor capacidad económica en torno a valor por metro cuadrado. Torna-li, capacitat econòmica i no volumen generat ni qualitat del volumen generat. I no és això, s'arriba a la meravellosa conclusió de que solen en dos zones, disseminats i cas curva. Che, tu, quin criteri més complicat per arribar a dir que només n'hi ha dos zones. Només faltaria que s'haguera cobrat el mateix als que no tenen ni contenedors que se la tenen que baixar fins al poble. Només faltaria això. I després ve l'explicació. Després d'aquest argument, que és molt xulo perquè costa d'entendre, diu, este anàlisi, això s'ha fet, i ara sabem qui mos ho ha fet. Diu, la zonificació i l'anàlisi ha sido fruto de la colaboración de este ayuntamiento con Suma Gestión Tributaria, que nos cobra un modi 4% per tot lo que ingresa. Che, ja sabem què ha fet l'ordenança. No està feta des de l'equip de govern. Estareu en altres coses, peleant pels contenedors i això. Però el disseny de la tassa l'heu agarrat tipus de Suma. Què vol dir? Que Suma ha dit, com que jo tinc que recaudar, perquè vist de recaudar, si gasteu esta que jo tinc feta així, que la porteu al pleno la setmana que ve, augmentareu, podeu arribar fins al 96%. Com ho fem? Doncs pues ara pugem al doble, perquè no sou que el fa molt el cap, pugem quasi el triple a disseminats i a zona urbana, i fent un favor, com diu Saúl, el senyor Saúl, diu, fent un favor als empresaris i comerciants, es la pugem al doble. Che, quin favor, quin favorasso, al doble, justetet. I la majoria continuen sense generar residuos, perquè si encara en generaren, pues tindria sentit. Però continuen dient, che, que bons som. Com va despegar l'activitat econòmica del nostre poble pujant-vos les soles al doble. Che, increïble. I diu, però com som socials, anem a posar una bonificació. Però a qui li bonifiquem? Aquells que estan en risc d'exclusió? O aquells que tenen la renta, que no arriben a la renta mínima d'inserció, o que els ingressos de la unitat familiar no superen l'import del salari mínim interprofessional? I el més divertit, diu, aquestes persones tindran que demanar-ho, però no s'ho donarem ara, s'ho donarem l'any que ve. Home, per l'amor de Déu, si l'any que ve, a més, has de modificar a la puja o a la baixa, el cacau que va muntar-se és increïble. I aquestes persones són les que ho tenen que demanar. I jo penso i dic, una persona jubilada, una senyora jubilada amb 80 anys, que viu sola en sa casa, que cobra 600 euros de paga, que viu en una caseta més que justeteta, que viu soles i farà una bolsa no sé quan, té que pagar igual, com diuen els companys, que una persona, que una família que té quatre fills, bueno, quatre ja n'hi ha pocs, però que tenen tres fills, o gent jove que gasta, consumís més i genera moltíssima més basura. És una tassa injusta, i ho torno a repetir, injusta i de caràcter social, pobre, no lo siguent. Després, parlant d'això i d'este tramo, si encara dius, bueno, va, bé, però anem a aquestes persones que estan en exclusió social, deixem les famílies monoparentals, deixem les de famílies numeroses, deixem-los a tots fora i que paguen. Però ni siquiera, com han dit els companys, premies el bon fer en el reciclatge d'eixa brossa. És que no premies. Que sí que ho faràs, això s'ho han de creure. Però de moment, en l'ordenança, No està complet, no està posat. Després, i ja per anar acabant, parlarem de lo que ha de veure és que jo em faig creus. A veure, després ve una part molt important. Ve una part de què és el que ens costa el servei, i en això acabaré, i qui són els ingressos del poble. I és que és divertit. És a dir, la brossa ens costa 829.000 euros, segons l'estudi que n'hi ha ací. I en ingressem en total 753.000 euros, el 96%. I ara pense, jo dic, i si haguérem arribat soles al 75%? Mos haguera prohibit algú? No. I si haguérem recaudat un 10% més de lo que estàvem recaudant i haguérem ajudat realment a la gent? No haguera passat res. El que passa és que això no ho heu pensat. Per què no ho heu pensat? Perquè estem parlant d'ingressos. I això és el problema. Que vos ha tocat la loteria. Vos ha tocat la loteria perquè teniu l'excusa perfecta. L'excusa perfecta és que l'Estat, sense dir qui, que a algú no li interessa, vale? És que l'Estat ens obliga a que posem la tassa. Però la posem, la pugeu hasta el 96%. Haguereu pogut dir, que el poble, que anem a posar-la gradualment, anem a pujar un 10, un 15, un 20%, el criteri que vos haguera donat la gana. Però no l'heu pujat més perquè si n'hi ha més recaudació se'n passeu. És que se'n passeu de l'ingrés. I claro, i diem, i a més és que n'hi ha que intentar baixar-la. El que no dieu és que aquests 400.000 euros, 300 quasi 400.000 euros, vos entren directament al pressupost i això vos ve divino en la situació que teniu. Per això l'heu pujat fins al 96%. No té altra explicació. Si haguereu sigut sensibles en la gent de Muro, si haguereu sigut sensibles en la gent de Muro, haguereu fet una tassa, digueu, haguereu dit, mos ha pujat el cost del servei, l'han de revertir, revertim-lo. Pugem un percentatge, un poc més de lo que més mos costa, però fins al 96%, és que xicos, és que per lo mateix, i ja veurem, home, a veure, jo a Sara li ho dic, ojalà, de veres, es canvien contenedors, tot funcione bé i tots es posem a reciclar com toco i al final és bo per nosaltres, per nostres fills i pels que venen. Però és dir, que no digueu a la gent que esteu fent-los un favor cobrant-los el doble, el triple quasi de la brossa. I després, una altra cosa, diu, i per què no es va fer en l'any 22? Pues mira, molt fàcil, perquè jo preferisc que em denuncien al millor en 40.000 euros que no cascar-li al poble 400.000 més d'ingressos, perquè tu, en això, val la pena pagar-ne 40 que 400, perquè ara estàs cobrant els 400, i dona la sensació que estàs fent-los un favor. Home, per l'amor de Déu, penseu el que dieu antes de dir-ho. I per últim, i per acabar, dic jo, si tan social sou, com us diu Gavi, que sou del rotllo este social, progressistes, ara que teniu 400.000 euros més d'ingressos, fareu un detall i li baixareu l'IBI a la gent. Doncs pues jo, en octubre, vosaltres heu vist alguna baixa de l'IBI per algun puesto? No, perquè aquests 400.000 van directament al gasto desenfrenat que teniu que no podeu ni cobrir, i això ho parlàvem en el pleno anterior. I en això, torne a dir, esta taxa és una basura, i jo votaré que no.
Moltes gràcies, Àngel. Bueno, sempre començaré per l'últim. Sempre has estat al tall. Quan s'han fet modificacions substancials en el tema de la brossa en l'oposició, llàstima que quan has estat de regidor d'Hisenda, 4 anys has tingut en una directiva europea modificada en el 2018, que es podia haver començat a aplicar en el 2019 i no haver baixat un euro la brossa, que això és un acte d'irresponsabilitat en aquest període. Però jo, dit això, i pregue que no m'interrompisca, el que sí que volia dir-te és que tens l'habilitat de poder, en aquesta demagògia fàcil, que està clar que a nosaltres no ens ve de gust posar ninguna tassa, i més quan, i en això contestaré pràcticament als tres portaveus en la frase que vaig a fer ara, però és una advertència de la UE, que precisament no és massa progressista i que està fent polítiques neoliberals, que sobre aquest incompliment a l'Estat espanyol ha estat advertit el mateix Estat espanyol per aquest incompliment reiteratiu des del 2018, que es va fer aquest període de carència fins al 2025 i nosaltres hem incomplit, vaja per davant. És cert que nosaltres això hauríem d'haver fet els deures en el 2024 per aplicar-ho en el 2025. I és de veres, al fil del que tu dies antes, hem incomplit el 2025. El 2023 es va incomplir, evidentment, ja vam pagar una multa de vora 39.000, en el 2024 una de 40.000 i encara no ens ha vingut la del 25, però la del 25 ve també. És a dir, no és, tu el que estàs fent en aquest missatge últim, és a dir, haguem pogut continuar incomplint i paguem la multa. Això és com també les infraccions urbanístiques, paga la multa i faci el que calga. No és massa responsable aquest eslògan. Però bé, bueno, en un acte de responsabilitat nosaltres hem de complir tot el que toqui. I és cert que aquesta ordenança hauria pogut ser millorable. És cert. És cert que hauria pogut ser millorable. Però també és de veres que nosaltres, també en totes les ferramentes tècniques que tenim actualment, també podem fer el que podem fer. Per això hem fet una ordenança que, si la veus, no és massa complicada, és senzilla, i en el tema de les bonificacions està replegada conforme a la mateixa directiva europea a replegar, que no la llei 722 de l'Estat espanyol que ens obliga a nosaltres, sinó a la mateixa directiva europea. És cert que en aquesta ordenança única i exclusivament es podrà bonificar en un 25% a totes aquestes persones que tinguin el perfil de vulnerabilitat, però que nosaltres també tenim uns serveis socials que esperem que no retallem més per part de Diputació i per part de la Generalitat per a poder continuar dotant, perdó, crec que no me se talle, que per continuar dotant a les ajudes pertinents a les famílies que evidentment ho necessiten. I entonces pues, excluiran tots aquells que evidentment puguen cobrir esta taxa i altres, no? Després dius, les paguem tots igual. Bueno, la factura que ve al poble de Muro és de veres que nosaltres la llei mos marca moltíssimes possibilitats, que és una llei molt oberta. Evidentment és oberta perquè en funció de conforme vagin millorant les ferramentes tècniques, podrem anar habilitant-les per a, evidentment, poder-les individualitzar. Ara, de moment, no les tenim. I si estan en el mercat que estan, són impagables. Per què? Pues perquè hem fet l'estudi, i l'estudi actualment en contenedors intel·ligents o altres qüestions pues costaria no 465.000 euros, costaria ja d'entrada 900 i pico mil, com el Porto, que a molts pobles de la nostra comarca, o alguns pobles de la nostra comarca, però més de la Marina, estan aplicant. Els costos actualment, que això sí que ho podríem individualitzar, perquè n'hi hauria un control tècnic individual i podries fer eixa reducció o eixa aplicació de tassa més real en conforme a la generació i conforme també reciclem. Però això, avui per avui, és inviable. Per això nosaltres, quan vam fer ja aquest plec de condicions de la brossa, el vam fer obert a 15 anys, però obert. És a dir, té la possibilitat de modificació sobre la marxa en funció d'aquesta adaptació sociològica per un costat i també tècnica per un altre. Val? Val, a veure. A tu ja quasi t'ha contestat tot. Després, en lo de xarxa, és injusta i no respecta la llei aquesta ordenança. Bueno, és millorable? Sí, ho reconec. És a dir, és millorable. I ara també tu parlaves de participació, Gavi, i ara n'hi hauran també 30 dies de possibilitat d'al·legacions, i nosaltres, si veiem alguna al·legació que la podem arreplegar, però no la descartem. És cert que hem de complir un percentatge majoritari d'aquest cost. No podem fer el que deia antes el company Àngel, de que siga el 75 o el 70 o tal. O mira, per això estem conforme estem. No, no contempla la llei aquesta possibilitat. I no volem reciclar per convicció i més imposició. És a dir, també és de veres que és una llàstima que no s'hagi fet una tasca pedagògica des del 2019. És de veres que vau posar-lo del contenedor marró i no estava en el plec de condicions d'aleshores. És de veres, ho vau posar vosaltres. Però va ser un esforç completament insuficient. És a dir, era ripio el que s'arreplegava aleshores. Es va fer una única campanya en el centre cultural, que no érem ni 50 persones, i ja està. I nosaltres, és de veres que des del 23 que entrem, el primer que fem és una reunió en el que també ja implantem el criteri de punt, que no serà el millor sistema, és cert, perquè serà millorable i estem millorant-lo, també és cert. Mira si l'hem millorat, que hem pujat el tonellatge de marrón i, de fet, hem baixat el cost del marrón, que estava en 85 euros la tona i ara està, crec que, en zero, si no m'equivoque. Aleshores, eixa dada, és important a ressenyar, i això segur gràcies a la població. És de veres. Però també és de veres que aquest equip de govern, des del 2023, ha anat preocupant-se d'això. Nosaltres el 23 ja dèiem que això venia, ja ho dèiem, perquè ja advertíem, perquè nosaltres volíem implantar-ho en temps i forma quan tocava, en abril del 25. El tema està que és cert que en el 2024 es van posar a treballar i quan es van donar compte no arribàvem a temps, ja no arribàvem a temps en totes les modificacions. També és de veres que n'hi havia una disparitat jurídica en el tema de les ordenances, i és cert que al final vam optar per una ordenança, tu marques tipo, però no és tipo, és una ordenança que s'han agarrat pobles de totes les comarques de la província d'Alacant, en el qual n'hi ha tots els signes polítics, i ha vingut molt bé perquè jurídicament està molt ben plantejada, perquè han hagut altres ordenances que han caigut jurídicament, perquè evidentment s'han plantejat o s'han fet en bona voluntat jurídica i tècnicament, i després pues, han tingut algun que altre fallo i les han tombat jurídicament. I entonces esta és de veres que estava més coberta, és dir, no han vist ningú recurs al tema, és dir, tenia una certa garantia, i a partir d'hi treballarem. Que la podem modificar tots els anys, però no sols és el valor variable, és que es podrà modificar tots els anys en funció també de com canvia la normativa. No n'hi haurà ningú problema, però en el factor variable podrem baixar fins i tot un 30%, més d'un 30%, si tots i totes ho fem bé, que no tinc ningú dubte, perquè ara les ferramentes també seran diferents. És cert que explicar això ara és complicat, perquè veus el panorama actual en els contenedors que n'hi ha, en totes les ferramentes que n'hi ha, que n'hi ha illes que no estan completes, que n'hi ha... És cert, però també és cert que això canviarà, perquè això no és d'aplicació ara, això serà d'aplicació al 2026, i estem fent esforços d'aquest equip de govern amb també l'empresa, que ha fet també esforços, que estem treballant des de que van firmar ja el contracte en juliol, encara que no tenia l'obligació, l'empresa s'ha preocupat i és especialment sensible, i per això estem encara finals de setembre, principis d'octubre, ja tenim pràcticament un percentatge molt elevat dels contenidors que ells tenien un termini de 8 mesos per poder-los implantar en el poble, perquè això és en el ple de condició. Si ells no haguessin tingut ningú mirament o no haguessin tingut ninguna sensibilitat cara a la ciutadania, haguessin dit, a mi no m'apretes perquè aquests proveedors no tenen estocatge i no és fàcil tindre tot el material que cal fer, que cal tindre en l'actual servei. I el que tu estàs comentant també, el tema dels costos de les etiquetes, tranquil, no tindràs que fer ninguna comanda d'impressores conforme vas comentar. No caldrà fer-la, perquè si llitges el ple de condicions, les millores principals, a banda de la recollida diferenciada orgànica, conforme diu la companya, per a grans productors, que evitarà i millorarà el depòsit actual dels diferents contenedors que n'hi haurà al carrer, pues, estarà molt més controlat en quant que les fraccions estaran més ben arreplegades, el porta a porta en polígons, és important, la recollida en centres escolars també serà important, els edificis municipals, que tots tindran el seu contenedor, l'ampliran i simplement el trauran i no tindran que anar conforme estaran anant en carros i tal, per portar la brossa i depositar-la d'aquella manera, hi ha unes hores pues, que moltes voltes intempestives i tal. No? Després, la tecnologia i el control. Les millores principals marquen que n'hi haurà contenedors en RFID, que són clauerets que tenen un sistema d'apertura i d'identificació, l'APP ciutadana i els còdics QR. Tot el tema este és per a millorar i per a individualitzar, és a dir, d'alguna manera, premiar aquell que ho fa bé, reduir el recibo a aquell que de deberes està fent les fraccions com toco, està tirant-ho com toco. És cert que el primer any ho hem fet lineal. Sí, no podíem fer-ho d'altra manera, perquè si podíem fer-ho d'altra manera, podíem dir, pues bueno, anem a fer-ho per habitants, podríem fer-ho, no passa res, d'una manera proporcional, perquè en teoria els deberes que si ho fas per habitants, pues cada casa té no sé quants habitants i pues tal, en teoria paga més. Però és que si tu fas el compte per habitant, comptant que som 10.000, que no ho som oficialment, eixim a 80 euros per barba. Una unitat familiar de 3-4 persones hagués eixit una taxa de 200-300 euros. És bé, cert, després pot tindre una reducció del 25, que no més perquè no, la llei no t'ho permet.
I sí, després, de moment. Les empreses també paguen, no dividixen 800.000 de 10.000, no enganyarà la gent.
Sí, les empreses són 120.000 euros menys, 70, va. De 800.000 euros llevem 120.000 euros del cost d'activitats que està en l'ordenança, lleves 120.000 i són 70 euros, igual té. Posa-li en 60, igual té. 60 per habitant, uns per altres. Posem en 60, imagina la barbaritat. No. Damunt de la taula tenim totes aquestes ferramentes i prenem aquesta decisió. Que és millorable? Sí, l'any que ve la millorem, no passa res. Com que millorarem també les fraccions, doncs millorarem també el sistema en funció també de conforme vagin avançant la tecnologia i el control. Després, clavem nous serveis en voluminosos, poda, fulles, mercats, abocadors i incontrolats. L'educació ambiental, que són campanyes, que són 20 hores mensuals, són moltes hores que respecte a el que teníem fins ara. I farem una educació ambiental en funció d'on determinem el problema. Si veiem que en el centre històric hi ha algun problema de menor reciclatge, perquè la gent major potser pot ser que li costi més, doncs farem una educació més ad hoc. Anotem també abocadors d'alguna manera, sobretot quan venen les temporades altes d'estiu i tal, que també normalment ve més gent a visitar-nos o ve més gent a viure al nostre poble i evidentment no té la dinàmica que un veí del poble, que jo ja d'entrar dic que xapó, és cert que tenim que redoblar esforços, ho hem vist ara en juliol, al final sempre en els canvis, sobretot de quan venim a les casetes i tot el tema este, no? Però n'hi ha elements que tu has comentat també, el tema de l'ecoparc i tot això. El tema de l'ecoparc ara, com que no teníem una ordenança que ho regulava, si ho mireu estava identificant-se a totes les persones que estaven depositant allí, però no per fer un control fiscalitzador a les persones, tot el contrari. Quan s'implanta aquest sistema podrem aplicar reduccions a totes aquelles persones que depositin i reciclen en l'ecoparc. És a dir, ara ja hem implantat un servei en el que es podria, per punts, podien reutilitzar material del mateix ecoparc, si li interessava a les persones, aquelles que anaven allí, perquè, evidentment, pues, tenien una consciència clara de reutilització i de reciclatge dels materials. Però, bueno, això, a partir de que estiga aquesta ordenança i aquesta taxa, pues es podrà aplicar a la taxa. Val? És a dir, que no és única i exclusivament el número global, que també, sinó que després aplicarem en el número individual en funció de tots els elements tecnològics que anem aplicant. Com he dit, n'hi ha participació en 30 dies i dones per sentar que no s'ha treballat. Mentre tant és que des del 23 hem fet reunions de barris, hem fet alguna campanya que altra, tant en pedanies com en alguns barris més, o simplement hem convocat algun acte, és de veres que haguera pogut ser més multitudinari. Jo crec que a partir d'ara sí que ho serà molt més multitudinari, perquè està clar que quan ara n'hi ha una taxa important, pues la gent pues voldrà reduir-la, com és normal. Però nosaltres el que anem a intentar a fer moltíssima pedagogia, que no res de portes de no sé què es diuen en alguns plenaris, sobretot quan treballàvem el tema del ple de condicions, de pegar portes patalles a les portes per entrar i dir que vostè no recicla o no. Anem a fer campanyes educatives en el tema de que quines són els avantatges, perquè és de veres que el problema, i ho ha comentat els meus companys anteriorment en l'exposició de lo que és la taxa, tenim un problema greu mediambiental. El problema no s'acaba en el moment que és la brossa de les nostres portes. El problema comença ahir. Comença ahir. Perquè antigament, és cert que n'hi havia més economia circular que ara. Ara sí que està imposant-se l'economia circular. Perquè antigament tots tenien corrales en les cases, l'orgànic s'aprofitava pels animalets, tot això ha desaparegut, malauradament, els canvis de la societat progressen i tot això, evidentment, per salut i tot canvia. Entonces, ara tenim que aplicar un sistema d'economia circular per lo més paregut, a lo millor, als orígens. L'orgànica ara s'arreplega a part per compostatge i biogàs i biomassa i els altres fraccions s'aprofiten per a, evidentment, reciclar el vidre, torna a ser vidre i són matèries primeres, n'hi ha bancs que són de plàstic i són de plàstic en unes certes composicions. Vull dir, l'economia circular s'ha d'imperar. I el problema no és, com deia Àngel, pues anirem a girar i hem pagat multes. És que el problema no és ara. El problema serà el 2030, que ho diu la mateixa directiva europea, que tots els estats d'Europa, en el 2030, tindran que complir aquests paràmetres, perquè si no, no sé què passarà. Si no canvia la normativa, sempre pot canviar. Però l'actual normativa diu que en el 2030 tenim que, en el cas de l'estat espanyol, té que tindre aquests percentatges, que crec que es diu que eren el 17% de...
En el
17. Correcte. És a dir, hem d'augmentar per, quasi per 4, el percentatge actual del gris, és a dir, reduint-lo i augmentant els altres, i això és el que hem de fer, perquè ella parla de l'1%, però és de veres que en la mitjana de les cribes que hem fet en el gris n'hi ha més d'un 90% d'impropis, és a dir, que n'hi ha d'aquest 90%, més de la meitat d'aquest 90% és orgànic, i el resto són de les altres quatre fraccions. Entonces, poquet a poquet, hem d'anar treballant, no? Això no és una qüestió fàcil, és cert, però tindrem que posar-se... Nosaltres ens ha vingut també molt bé perquè ha coincidit en el canvi del nou contracte i entonces l'hem pogut adaptar des del 2023 que estem treballant-lo i l'hem pogut adaptar de manera de que sigui un contracte dins d'aquesta licitació en les mateixes regles del joc, és a dir, que no tinguem que renegociar després o tindre que rescindir, sinó que es pot, sobre la marxa, anar modificant-lo en funció de resultats i de tot el tema tecnològic i a partir d'ahir pues, anirem pues, implementant-lo i adequant-lo, no? Això era per la contestació de vosaltres, no? És a dir, que el problema no és el compliment d'ara, que també és un problema, és el compliment del 30. Si no comencem a fer els deures ara, en el 2030 no arribarem. I després, comerç i indústries tenen un servei quasi exclusiu. És cert que l'hem fet per mesura de metros, s'hauria pogut pillar un altre criteri, és cert. No hem volgut tampoc canviar la morfologia o la característica d'aquesta perquè tècnicament ens l'han validat, tant tècnica com jurídica, i per tant l'únic que hem fet ha sigut adaptar. Però és de veres que inclús hem tingut la sensibilitat que és menor que la dels habitatges, és a dir, sobretot en el primer i en el segon fracció, que és la majoria dels comerços, i a canvi tenen quasi un servei més exclusiu que el de les cases, perquè el de les cases és cert que tenen que anar a depositar-ho als contenidors, però ells tindran una replegada. Quasi porta a porta. Però per què ho fem? Única i exclusivament perquè són comerços i han d'ajudar-hi les cases? No, no. Ho fem també perquè anem a guanyar en salubritat dels contenedors i les illes que n'hi hauran fora en el carrer. Que una de les decisions que van prendre de posar el quitall era precisament tots aquells contenedors 24 hores que donaven molt de... molèstia, molta molèstia a molts veïns i veïnes. Per tant, ja sabíem que al prendre aquesta decisió també anàvem a minvar un poquet en el reciclatge, perquè el fet d'estar tot obert, pues, la capacitat, també és de veres que era un programa pilot en el que no era molt suficient, ara anem a redistribuir-ho i anem a recol·locar-ho i anem a repotenciar un poquet més, com s'ha dit abans, i això creiem que anem a millorar-ho. En el tema de les illes està funcionant prou bé, no està funcionant mal, però ara a més en tindrem en l'extraradi 4 illes intel·ligents, és a dir, més controlades. I això evitarà també doncs, tot aquest abocament que tenim també de gent que no és veïna del poble. I això també és una realitat que tenim. Això farà que puguem tindre aquestes illes en què estaran també controlades per càmera, etc etc. I això també esperem que millori un poquet el servei. Per tant, és de veres que és exigent la tassa que anem a posar, però que és de veres també que aquests diners aniran única i exclusivament a pagar la brossa i no pagar sous. Hasta ara estàvem pagant sous, no hi ha ningú problema en pagar sous. Sous que toquen, capítol 1, des del primer fins a l'últim treballador del poble. No va s'haurà pogut continuar així. Però és de veres que sí que tindrem una millora en les inversions, és a dir, en els ingressos, que s'ha dit pues que es toca l'IBI, però l'IBI, que també ho hem plantejat, sol es beneficiaria els que més tenen, si baixem en un percentatge. Llavors hem dit que de moment l'IBI no el pugem, evidentment, que no pot ser d'altra manera, però no el baixem. I tot aquell ingrés, que evidentment ara tindrem un poc més d'ingrés, que de fet s'ha plantejat sempre com a que els nostres pressupostos han sigut un fiasco i a la vista estan les liquidacions que no ho han sigut, ja ho vam explicar en l'anterior pleno i no vaig a reiterar-me en això, i ara esperem que en el 2025 siga igual o millor. Per tant, els comptes estan sanejats, no es deuen diners i el que voldríem és encara en més partides, per exemple, en serveis socials, pues podrem dotar de més partida, a lo millor, pues per a lo millor beneficiar pues, a la gent que siga família nombrosa o que tinga algunes condicions de vulnerabilitat que, evidentment, puguem, a banda de el que ens marca la llei, que no podem aplicar més bonificació com ho teníem abans, per aquesta directiva europea, ojalà haguem pogut fer aquesta bonificació del 90 o del 50 o del 60 o del percentatge que fora. No és possible, ens marca sols el tope del 25, però nosaltres tenim un servei de benestar social que el que farem és que potser el dotem de més diners i esperem que la Diputació no ens retalli ni la Generalitat, que ja ho he dit al principi de l'argumentari. Per tant, per no estendre'm més, crec que vos ha contestat a tots. I ara s'ha obrir un període de 30 dies en el que tot el veïnat podrà, pues, evidentment, dir la seva. I en això ja li passa la paraula a la portaveu de Compromís, Rebeca, que és la paraula, i després a Saúl.
Bueno, jo primer que res voldria dir, jo vull pensar, Àngel, que no has volgut dir el que has dit, perquè tu que sempre ens tires en cara que som irresponsables i que incomplim la llei, estàs promovent una cultura d'incompliment de la llei? O sigui, preferixes pagar multes de 40.000 euros...
No està lleu, deixeu...
Preferixes pagar multes de...
Donem un Esteban,
Després ja donarem el que tinguem que donar.
Estàs dient, ho has dit tu, que preferixes pagar multes de 40.000 euros que se'n van a parar al dimoni en vez d'invertir-los en el poble? Pues no em pareix un raonament molt... En fi, estem planificant i estem organitzant, a banda de que s'han fet reunions en el poble, en els diferents barris i s'han fet campanyes de conscienciació, s'estan organitzant també excursions a plantes de reciclatge per a que la gent tinga coneixement de com reciclar correctament i al final tot això, com hem dit abans, revertirà en un benefici a l'hora de pagar la taxa i aquesta taxa es reduirà si es recicla correctament. També s'està treballant en el pressupost del 2026 per a incorporar ajudes per a col·lectius vulnerables, famílies nombroses, jubilats, etc. Ja ho ha dit Vicent abans. Clar. Jo vull ser breu, no vull, perquè ja s'ha parlat molt del tema. Jo el que sí que vos demanaria és que aquesta bola de cristal que teniu sempre i que preveu sempre el pitjor dels futurs, que per favor li pegueu una torcaeta i confieu un poquet més en què podem revertir la situació, que podem conscienciar la gent i al final la conseqüència serà pues, pagar menys cadascun el rebut de la taxa de la brossa. I res més.
En aquesta bola de cristal, nosaltres per a ells som els pitjors. Els pitjors, els pitjors, els pitjors, els pitjors, que no tenim ni idea. ja ho vaig dir en el pleno de pressupostos. Tot el que fem està mal, tot està mal. Bueno, canviant de tema i entrant ja en el detall, no vaig a tornar a comentar el que ha fet d'argumentari, però vaig a intentar pegar-li la volta a tot el que s'ha dit. Cada estat pot decidir. A Espanya és una decisió política del govern d'Espanya. Ostres, n'hi ha pobles que no l'han aplicada. Jo què he dit? Que independentment del color que sigam, ens ha tocat ara a nosaltres passar per aquesta situació. I independentment del color que sigam, toca passar per ahí. O és que l'Ajuntament de Planes, l'Ajuntament d'Agres o l'Ajuntament d'Onil, que tinc així les seues ordenances aprovades el 31 de desembre de 2024, que són ajuntaments que no estan governats per governs progressistes, no han fet les seues pujades? Això no ho diem, és que així això no interessa. Així a Muro no interessa dir això. Això tant de demagògia, fer de demagògia agrada molt. Poblacions veïnes fan descomptes. Ordenança basura. Desprestigiant els treballs que fan els tècnics. És que jo no sé quina manera de desprestigiar els treballs que fan els treballadors. És que em crida l'atenció. Em crida molt l'atenció. El que n'hi ha que fer és que tots ho fem bé i l'any que ve tornem a modificar aquesta ordenança i baixem el rebut, com hem comentat a la nostra exposició de motius l'equip de govern. I clar que ens hagués agradat clavar mecanismes en l'ordenança d'aixes bonificacions o aixes reduccions a famílies nombroses. Clar que sí, però la llei no ens deixa, no ens ha deixat la llei. Sols està contemplada la reducció del 25% per als col·lectius vulnerables. Ja s'ha comentat per així, que Vicent ho ha comentat, la regidora de serveis socials també ho ha comentat. Traurem aquests mecanismes des del Departament de Serveis Socials, ja estem treballant en el pressupost de l'any 2026 per augmentar aquestes partides, per a poder ajudar a tots aquests col·lectius. Pues clar que ens hauria agradat haver-lo ficat, però si en la llei esta de residus no ens deixava, això és la que contemplava en la llei. Però està molt bé dir que no. Després també m'ha fet gràcia, perquè no apliquem el 75%, ostres, entonces estàs comprant este sistema, no? Ai. Després, Ajuntament d'Ontinyent, nuevo tasazo de la basura, nuevo tasazo de la basura. Ostres, és que no, això no es tracta de PSOE, de PP, d'Ens Uneix o de Xarxa o d'Esquerra Unida, això es tracta de tots i totes per a complir la llei. No sols així es parla de Pedro Sánchez, no, no és així, no. Està molt bé parlar del govern d'Espanya, però no ens oblidem que ajuntaments governats per el Partit Popular també ho han fet, i podria dir-te hasta les quantitats que estan així, són públiques. Jo admitís que ho tenien que haver fet abans del 10 d'abril del 25, i ho admitís, clar que ho admitís, no tinc problema en amagar-me i dir-ho així davant públicament i on siga. Clar que ens hauria agradat haver-ho fet a 31 de desembre del 24, clar que ens hauria agradat, però no hem pogut perquè hem estat analitzant i estudiant, com ha dit Vicent, des que vam entrar de l'any 23. Però no, desprestigem el treball que fem aquestes persones i que fan també els treballadors de l'Ajuntament. I per no estendre més, perquè jo crec que ja s'ha parlat tot, no és una mesura que ens agrade a tots, no és una mesura que ens agrade a tots, el de pujar les taxes o impostos, però estem abocats a tots els anys a anar modificant, a anar fent aquestes modificacions i anar reinventant-se i redactant-se a les noves necessitats. I en això ja concluís.
Moltíssimes gràcies. Si voleu per al·lusions, però un minutet.
Menos.
D'acord? Per favor, respecteu això o tallaré el micro?
Me'l pots tallar si vols, però talla-los els altres, els 10 minuts del Pacte de Cavallers, visca el Pacte de Cavallers, que si l'únic que el respecta és el meu grup, eh? Des 10 minuts. No, no cronometrat, però jo crec que serà mal.
No, però per els portaveus s'ha respectat. Quizás l'únic que l'hauré trencat sóc jo. Però evidentment tinc la potestat
però, vale,
de poder-ho fer.
El comentari entre en la contestació ràpida.
Els portaveus no s'ha accedit ningú perquè està admirant-ho, és de veres.
Segur, ho comprovaré. Passa molt de temps, però
fins i tot, Gavi,
anem a fer-ho ràpid.
Fins i tot, Gavi, ho he controlat, sí.
Anem a fer-ho ràpid.
L'únic ha sigut jo. Vale, un minut ràpid, per favor. Per favor. Un minut.
En tots els meus respectes, no vull faltar respecte a ningú, però Saúl, per favor, torna't a sentir la meva intervenció. Sí, es pot sentir bé, que m'ha dit Carlos que parlava massa a prop del micro i no es pot sentir. Clar que tots els pobles l'han pujat, és el primer que ha dit, que no mos agrada fer-ho, t'ha tocat a tu i t'ha tocat a tu, però és que és respectar la llei, que tu dius, però és que aquesta llei l'ha feta el teu partit. I dir fets és dir fets, no n'hi ha més. Descompte en altres pobles, però escolta, en Alcoi està. No ha dit ninguna mentira, és que està ahí. La pota del coi sol és si no m'ha donat temps a trobar-ne més. Disculpa, faig feina. Després, Vicent, has dit molt interessadament la normativa europea està aprovada des del 2018, cert?
2008. Modificada del 2018.
Però és que en el 2018 el diu que té que ser l'Estat el que desenvolupi una llei i si allà es va desenvolupar en el 22.
Sí, però el 2018 ja parlava de taxes.
Sí, però té que desenvolupar el 22.
La del 2022 és quan clava el criteri del que contamina paga. Però, mira, precisament, em vens al fil, i en això, disculpa que t'hagi tallat, el concediré 50 segons més, si vols.
30.
Però tinc que dir-te que quan es va implantar la taxa primera en el poble, va ser precisament a raïl d'eixa directiva del 2008, va ser per la segona legislatura, o més o menys, si no recordo malament. Si no recordo malament, perquè entonces ja és tu.
No,
clar, no en teníem, però és que va eixir una directiva en el que ja començava a parlar-se d'això. I parlava, evidentment, de clavar una taxa de brossa i entonces va ser quan la vam implantar. I la vam implantar, mira, i no se n'anàvem molt lluny del cost real, que eren 60 euros per rebut el que era el servei, que no el tractament.
Gràcies. 50 segons, 30, 50. 50 no és un número bo de persones per una reunió de residus orgànics del contenedor, no sé què. Vale. Moltes persones ja vienen en la presentació del districte cultural. 50, 60. Me l'ha apuntat una altra, perquè en les reunions dels barris moltes persones hi ha pues una cinquantena, però és que la gent que ve és bona. Les activitats que han fet, i ahir em dirigis a Sara i a Carol, i ha anat a una activitat que va plantejar Carla i Sara, molt ben feta, explicant per què el que ha explicat avui en plenari ho va explicar. Jo he anat. Moltes persones eren 10. I aquestes persones no eren bones? Per aquest criteri teu de 50, eh? Jo no poso... No m'invento paraules.
Jo no he dit que eren dolentes, és dir...
No m'invento paraules.
És dir, a resulta de moltes voltes la capacitat de tenir reunions, tenim que fer més reunions, o a lo millor tenim que arribar en un altre mitjà, però a lo millor en una carta, o ja veurem. És dir, que estem estudiant la possibilitat d'arribar a totes les cases.
Vale. Millorarem, farem, anem a... Ara... ara, així mateix, en la taxa, l'ordenança que aprovem avui, tot això no està. Em pareix molt bé les bones intencions d'anar a poder bonificar i anar a fer i anem a fer no sé què. És que estem parlant de la taxa i tot això no està. Estem parlant de la taxa d'ordenança, tot això no està. Que està molt bé, està molt bé per a la bola de cristal, això és de veres.
Que no, que la taxa, l'ordenança l'únic que regula és la taxa i tot el que estic explicant jo és per reduir aquesta taxa.
Vale,
que és una feina
ara mateix estem aprovant
això. És una feina que està replegada, sí, no? Evidentment, en un contracte que és una adjudicatària que tenim el contracte de la replegada i del tractament de la brossa. Evidentment, són coses complementàries, que està clar que ara geladament aprovem la taxa, està clar, ningú està evitant això i estem dient-ho clarament, però també és de veres que la possibilitat de variació d'aquesta taxa entrarà no en una bola de cristal, conforme es diu, sinó que està capitulat en eixe plec de condicions, en eixes millores i en eixa contracta que tenim ja a pleno servei a partir de l'1 de setembre. Evidentment, en 6 o 8 mesos d'aplicació, però que ja estem començant a veure resultats, ja estan fent ja reformes, etc etc. Per tant, quan vinga a aplicar-se aquesta taxa, que és a partir de gener del 26, pues la tindrem ja molt avançada, o intentarem que totes aquestes reunions ja les tinguem també molt avançades i no seran les úniques, faltaria més.
Una persona es dueña de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿eh? Te la agarre, Saúl, la respuesta de la Comisión Europea.
¿Y no has agarrat les cartes reiteratives de la Comunitat Europea, de la Comisión Europea al Estat espanyol, de que s'aplique ixa normativa?
Sí, ho podem fer, però això hauria de contestar-te el que està governant en el govern central des del 2018.
Hasta on he llegit, no ho he llegit tot, però ja ho estudiaré en més deteniment, però és que el diu: los artículos 8, 8 bis y 14 de la misma directiva establecen la posibilidad de que sea el propio productor del producto del que procedan los residuos quien cubra estos costes.
Posibilitat,
no
obligació.
Però si no la cubre, alguien la tiene que cubrir.
Pero que una directiva no se aplica directamente.
A veure, que ha estudiat un altre dia, Saúl.
Vale, Ángel...
Jo sóc més ràpid que la llum.
Va.
No, uno en uno en tinc prou. Jo, simplement, dos arguments, Rebeca. Jo, perquè com m'has nombrat, dir-te, jo no estic dient que incomplisca la llei. Jo l'únic que el dic que pots cobrir el 96% del cost o el 75% del cost. Jo no estic dient, en aquest cas, que no puges, perquè com no t'obliga, no pots passar del 100%. I estan dient que t'aproximes, però no el diuen la quantitat. Entonces, pots fer, tens un marge de maniobra el que tu tries. En aquest cas, heu triat acostar-se. Perquè si tu el poses al 98%, si per alguna d'aquelles tingueres un increment de recaudació, te'n passaries del cost, i això sí que seria il·legal. Entonces, hàbilment, l'ha posat al 96 perquè sabeu que aquesta variació no pujarà. Però hagués pogut posar menys i no haguera passat res, estaries complint la llei. Jo simplement és puntualitzar. Jo no el dic mai que incomplis la llei, no t'ho puc dir, faltaria més. Però el dic que dins del baremo que el donen, pots tirar un o un altre. I després, Saúl, a veure, tot mal no ho fas. Alguna cosa faràs bé. Jo dic que tot mal no ho fas. Però escolta una cosa, mireu. A veure, ara ho arregle. Ara explica'm, Saúl. Mira, jo conec una empresa...
Una acotació tècnica sobre sí. Això. No es pot fer un 75 perquè seria deficitari. És a dir, és un 96 perquè el que no es contempla és sous, per exemple, de la tècnica. I no ho han fet per aquest marge de dir serà deficitari o no, perquè no ho és. És a dir, podries quadrar-ho al 100%. El que passa és que nosaltres els considerem que el sou de funcionari local no s'ha considerat ell. I ahir ens ha baixat ixa quota. Però no podem baixar menys un 90, un 80, un 75 conforme està bé. I això ja ho he obviat en pinces.
Vale.
Per tant, tècnicament i jurídicament no és com dius tu, i entonces no vull que es cregui pues, que nosaltres hem posat aquest percentatge d'una manera arbitrària.
Vos, és a dir, és jo ho revisaré també, jo miraré.
La norma és aixina. Sol és aquesta puntualització.
Vale, va, i l'últim per acabar, que no deixeu acabar. A Saúl, no ho fas tot mal. Mira, jo l'únic que faig és una pregunta. Jo conec una empresa, vale, que paga... Mira, a veure si m'ho podeu explicar. Paga contenedors de cartó, paga contenedors de plàstic, té un depòsit que paga per suport per reciclatge d'olis, vale? Té un contenedor de varios que no poden tirar ni el plàstic ni el cartó perquè moltes voltes és un residu industrial i el tenen que tirar perquè els contenedors no poden anar. I a més depuren tota l'olla que vertixen. Tu estàs dient-me a mi que cobrar-li 787 euros, quasi 800 euros, això està ben fet? Jo el dic que no, perquè aquesta persona ja estan pagant per això. A no ser que li peguin d'unes copinyades al pol de la basura i la traguen, perquè és que no queda res més que tirar. Cartó, plàstic, olis, aulles i damunt contenedor de varios. I li casques 800 euros, això segur no està ben fet per molt que ho diguis, i en això acaba. Gràcies.
Vale, jo simplement apunto, sé que li ho has dit a Saúl, però jo contestaré. Sempre el base, no, ell està, és lliure de poder contestar, però jo tinc ganes de contestar-te perquè hàbilment, perquè eres gat vell, hàbilment sempre agarres la tarifa més gran, agarra la tarifa més xicoteta. Al final, pensa...
Al que té més de 1.000 metres.
Claro, té més de 1.000 metres.
Al final... Al final, però tindrà eixe servei que també, a banda, perquè una cosa és el residu industrial i altra cosa serà el municipal, però el municipal també tindrà eixe servei porto a porto, tirarà més, tirarà menys. Evidentment, també va en funció de la contribució, no ho sé, el que tirarà, és que a lo millor tira molt, és que això... Això tu ja dius que tirarà poc en una escopinyà, però a lo millor no. És dir, d'acord? Vale, ja ho sé, que per això t'ho dic, que no n'hi ha que exagerar aquestes coses i no n'hi ha que jugar en això. Val? Pues bueno, feta la ronda de parlaments, passem a votació del punt. O sigui, encara m'ho s'oblida, no votem. Vots a favor del dictamen? Vots en contra del dictamen? S'aprova per majoria absoluta.
Aprovada per majoria, l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de RSU, residus sòlids urbans, amb el vot favorable de l'equip de govern, Compromís PSOE, i amb la negativa, amb el no, de Partit Popular, Xarxa Muro i Muro ens uneix. Avant, aquesta taxa que entrarà en vigor a partir de l'any 2026. El ple sencer íntegre el poden escoltar en el web de la ràdio, www.radioelite.com, canal de YouTube de l'Ajuntament Vila de Muro. I la setmana que ve entrarem en capítol d'opinió, valoracions de tot el que es va debatir ahir en sessió plenària, tant de grups de l'oposició com també equip de govern. La setmana que ve, setmana especial post-plenari i també informe que dilluns tindrem programa especial en directe des de Ontinyent. El motiu: Caixa Ontinyent presenta projectes i actuacions en educació financera justament en el primer dilluns del mes d'octubre, dia de l'educació financera. Allí estarem i escoltarem la veu de protagonistes. Estarà present José Pla, president de Caixa Ontinyent, també el responsable d'obra social i gerent de la Fundació Caixa Ontinyent, Roberto Sanz, i la responsable d'educació financera de la Fundació, Elena Enguits. Dilluns que ve, programa especial des de el Centre Cultural Caixa Ontinyent, commemorant el Dia de l'Educació Financera. Senyores, punt final a aquest especial, el que volem saber de divendres 3 d'octubre de 2025. Rep salutacions de qui et parla, Carlos Vilaplana. Estem ja les 2:30 passades. Et quedes amb la companyia de Juan Mamardos i Sonia Pérez. Sona ja la millor música. Sonen els números 1 d'Ahir i de Wii. Disfruten d'aquest divendres, bon cap de setmana, dilluns més. Adeu.